Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit i benvinguts a l'edició número 143 de Dins l'estadi. Ha estat una jornada pràcticament rodona per als equips de casa nostra, diem pràcticament perquè per a l'Ascó almenys no ho ha estat. Una jornada que ens deixa alguns titulars, com per exemple que l'Ascó ha perdut la seva imbatibilitat a Cornellà, ho ha fet aquesta tarda al caure 3-1, però la resta dels equips de casa nostra sí que almenys han aconseguit puntuar, excepte l'Arnes, que ha perdut. Tota aquesta jornada us l'expliquem a continuació aquí a Dins l'estadi, com també tota la crònica poliesportiva, i a més també parlarem amb Àngel Rangel, que ens transmetrà les sensacions del seu debut en l'Europa League aquest dijous al Camp del València. I tota l'actualitat, com no, dels futbolistes emergents del món. Tot això és el que us espera aquesta nit a Dins l'estadi. Sumari i arrenquem!
A la tercera divisió, l'Ascó ha sumat la primera derrota de la temporada després de caure al terreny del colíder, el Cornellà, amb un marcador final de 3-1.
A segona catalana, el Gandesa ha sumat de nou els 3 punts, en aquest cas contra el Roda de Barà, gràcies a un gol de Dilla.
A la tercera catalana, el Corbera es converteix en líder en solitari després de sumar els 3 punts a la Sénia. D'altra banda, victòries del Móra la Nova, de l'Olímpic, del Batea i l'Horta i empats de Pinell i Vilalba.
A quarta catalana, el Benissanet ha sumat el triomf de la mateixa manera que el Ginestar en la visita del Bot i derrota de l'Arnes al camp del Tivenys.
A més, no us perdeu l'espai dedicat als futbolistes ebrencs al món, així com la crònica poliesportiva de la setmana.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'estadi.
Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru. Amb Eduard Pino.
Què tal? Hola, hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 10 minuts. Us parla Eduard Pino. Benvinguts en una nova edició d'In Estadio. Avui 143, eh? 143. Avui sí, és diumenge, dia 22 de setembre, i ja hi tornem a ser altre cop per a fer el repàs del que ha donat de si aquesta jornada al futbol de casa nostra, on també s'acompanya com cada diumenge la Judit Bru, Genís Pena i Xavi Salvador. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Recorden que ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre a la cadena SER, al 87.6 de la FM, també per internet a radiomoradebre.cat i els dilluns a la vostra emissora municipal. Avui contem amb la presència al nostre programa Dins l'estadi de José Luis Polei, entrenador del Vilalba. Polei, què tal? Molt bones.
Molt bones.
Molt bona nit.
Bona nit, bona nit.
Altre cop a tornar-hi, a Dins l'estadi, eh?
Sí, sí. Una vegada cada any.
Tu vas passar bé l'any passat, eh?
Sí, no va estar mal.
Molt bé, doncs, José Luis Polei, parlarem d'aquesta nova aventura pel Vilalba i també una mica de, del futbol de casa nostra en general, i és que Polei se'l coneix bastant bé, eh?
Sí.
Tenim la sort de tenir un invitat avui de coneixedor sobre el tema. Bé, doncs, prepara per al test de Dins l'estadi, Polei?
Sí.
Sí, som-hi? Vinga. Bueno. Arrenquem, doncs.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de Dins l'estadi. Al test de Dins l'estadi.
I comencem coneixent el nostre invitat d'aquesta nit, a José Luis Polei, amb la seva cançó preferida.
Simple the Best, de Tina Turner.
Que vas dir l'any passat, també,
eh? Sí.
Bueno, ho continua sent, eh? Sí, un any després, no, continua no sent sí. La mateixa.
No sortit res millor.
No, des de llavors. Des dels anys 80, no? Sobrenom?
Polei.
Un defecte?
Bueno, sóc molt tossut.
Una virtut?
Bueno, no ho sé, això és algo que ha de dir la de més gent, no ho sé. Tinc molta facilitat de relació amb la gent, no ho sé. És algo que crec que ha de dir la de més gent.
Després li preguntarem a Pau Folke, que tu n'és una mica millor.
Sí, em coneix bastant bé.
Una mania?
Bueno, no tinc moltes manies. Al món del futbol, poques, no ho sé. A vegades les coses ordenar les coses per números, parts, coses d'estes, però no gaires manies.
Un somni esportiu?
Bueno, este any, pues, que fer bona campanya en lo Villalba, salvar la categoria...
Un somni no esportiu.
Bueno, suposo que molta gent, que sortir de la situació que està al món, de la crisi econòmica...
Una pel·lícula.
En busca la felicitat.
El teu ídol futbolístic.
Iniesta.
Què fas en les teves estones lliures?
No en tinc.
No futbol, tinc. Futbol i més futbol.
Futbol, treball, futbol, no tinc gaire estones lliures, la veritat.
Bé, Polé, com et veus d'aquí 10 anys?
Bueno, al món futbolístic, bueno, si puc continuar entrenant, no ho sé, i a la vida, pues, tenint família, no sé, intentar, no ho sé.
Bé, la pregunta que ve a continuació està pensada sobretot per als futbolistes. Amb quin jugador de la categoria et canviaries la samarreta? En el teu cas, Polell, en quin entrenador seria?
Bueno, en entrenador, bueno, en Joan, lo del Batea, tinc bona relació, en Joan, crec.
Si no estiguessis entrenant al Vilalba, on estaries?
Bueno, suposo que a Gandesa, que vaig estar molt bé, és algo que, bueno, m'agradaria algun dia o altre poder entrenar a Gandesa. Mm.
Un gol especial que recordis o una jugada assajada especial que hagi sortit bé de bueno, pissarra?
Un gol per a mi que recordo sempre, l'any que em puja, bueno, de categoria, al camp del Roquet, és Kiko, que va marcar un gol que...
Amb el Benifallet, eh?
Amb el Benifallet mos va ajudar a aconseguir l'ascens de categoria.
Molt bé, i quan jugaves, quines botes utilitzaves?
De tot. Joma, joma, en aquella època.
Sí? I ara com a entrenador encara portes botes o no?
Sí, bueno...
Sí? Portes botes, no?
Bueno, botes...
Quines portes ara?
Ara Adidas.
Adidas. Molt bé. És que els entrenadors també en porten, Xavi. Eh?
Si no, anem descalços. Salte,
xaval.
Qualitat, qualitat.
Has de ploure.
Qualitat de la bona. Amb José Luis Polell, que l'hem conegut una mica més del que ja el coneixien la temporada passada quan es va visitar dins l'estadi. Així que, doncs, moment de la pregunta de la jornada, després de conèixer el nostre invitat d'aquesta nit, a José Luis Polell. I a la Tina Turner de fons, eh? Bé, la pregunta de la jornada dins l'estadi, quina és?
Bé, doncs, relacionada amb el nostre invitat, doncs, quin paper creieu que farà el Vilalba aquesta temporada amb José Luis Polell?
Molt bé, bona pregunta d'aquest...
I en dos segons, un segon, lo tenim al Facebook.
Ah, molt bé, estàs esperant, no? Per claro, a publicar.
Precisa.
Molt bé, molt
calité.
En exclusives, la pregunta l'hem ficat en exclusiva dins l'estadi, ara surt al Facebook, eh?
Bé, per cert,
parlant d'exclusiva, recordin el que vam comentar la setmana passada d'Andreu Guiu. Després us explicarem una mica com ha anat aquest primer dia. Avui ha començat a entrenar ja amb el filial del Brighton. Després us expliquem com li ha anat. Recordin que està allí des del divendres per la nit, eh? Va marxar divendres per la tarda, doncs des d'allí que està a Brighton fins al dia 28. Després us parlarem una mica i us explicarem. Tenim un programa complet aquesta nit, eh? Amb la primera derrota de l'Escó. Futbol de casa nostra que, a més a més, ens deixa moltes victòries. Crec que de la tercera catalana, excepte el Pinell Vilfrix, que ha empatat 0-0, i l'Arnes, que ha perdut a la quarta catalana, la resta d'equips de casa nostra ho han guanyat tot. Mm-hmm. És a dir, que estem parlant d'una jornada força interessant. A més, també no es perdin la crònica del Poliesportiu amb moltes coses, amb moltes novetats. Hem parlat, a més, amb Òscar Sánchez, que ens explicarà, doncs, la seva gran aventura amb aquesta cursa de cavalls del vent.
Cavalls del vent.
Als Pirineus, una gran actuació de l'Òscar. Després en parlarem. I també a Futbolistes Ebrencs al Món hem pogut i parlarem amb Àngel Rangel cap a la part final del programa per a que ens expliqui com li va anar l'experiència de debutar a l'Europa League, recordin, aquest dijous a Mestalla davant del València. Per tant, programa interessant, com sempre, a dins l'estadi. Així que arrenquem. Anem cap a la tercera divisió.
Tercera divisió.
Tercera divisió.
Vinga, som-hi, doncs, encetem ja la tercera divisió, grup 5è, jornada número 6, amb els següents resultats.
Resultats i classificació.
Vilafranca 0, Montañesa 0.
Palamós 2, Gramenet 0.
Rapitenca 0, Sant Feliuenc 4.
Terrassa 2, Vilassar de Mar 1.
Masnou 1, Rubí 3.
Cornellà 3, Escó 1.
Sant Boià 1, Figueres 2.
Gavà 0, Pobla de Mafumet 1.
Castelldefels 1, Manlleu 2.
I Europa 1, Cerdanyola del Vallès 3.
Molt bé, doncs, la Montañesa, després d'empatar 0-0 Vilafranca, recordin, el líder ha punxat, però continua sent Montañesa, líder 16 punts, amb 5 victòries, un empat, el que ha aconseguit aquesta setmana al camp del Vilafranca. El Cornellà, després de guanyar contra l'Escó, continua com a segon classificat, ara però redueix a tan sols un punt la diferència de la Montañesa. Per tant, Montañesa 16 punts, Cornellà segon 15 punts, Rubí 13 punts, els mateixos que el Sant Feliuenc. Recordin que el Sant Feliuenc, juntament amb l'Escó, és dels equips que va pujar a categoria. Per tant, molt bona temporada també el Sant Feliuenc, juntament amb l'Escó. Un Escó que, amb la derrota d'avui, es situa 8è amb un grapat d'equips que tenen 11 punts. 11 punts per al Palamós, el Terrassa, l'Escó i el Cerdanyola del Vallès. Encara amb un punt, Sant Boià i Gramenet Milan, que són els que tanquen la classificació. Per la seva part, la Rapitenca, després de perdre contra el Sant Feliuenc, ocupa la 13a posició amb 7 punts.
Futbol Club Ascó.
De seguida us expliquem aquesta derrota de la Rapitenga contra el Sant Feliuenc. Abans, però, hem de parlar de l'Ascó. Cornellà 3, Ascó 1, com dèiem, càstig excessiu per a l'Ascó, en el que ha estat la primera derrota en Lliga contra un dels clars aspirants a l'ascens a segona B. Recordin un partit que s'ha disputat aquesta tarda a les 6. I és que el bon partit de l'Ascó s'ha vist frenat al minut 63 en una jugada que, sens dubte, ha canviat el partit quan Òscar ha aconseguit un polèmic gol després de desequilibrar a Xiné. Virgili ha anotat en el primer temps el gol asconenc, que no ha estat suficient per atreure alguna cosa positiva del municipal de Cornellà. I és que la primera meitat ha començat amb un clar domini del Cornellà sobre l'Ascó. Els del Baix Llobregat han posat des de l'inici una marxa més al partit i gràcies a aquest treball han aconseguit avançar-se en el marcador al minut 7. Un gol molt tempraner, amb el gol de Juli. Però per sort, ben aviat, l'Ascó ha pogut neutralitzar el marcador gràcies al gol de Virgili tan sols 5 minuts després. Al 13, Virgili empatava el partit 1-1. Un gol de l'empat que, sens dubte, ha equilibrat les forces sobre el terreny de joc i ha permès veure un partit molt igualat amb un parell d'ocasions clares de gol per als dos equips durant la primera meitat. De cara a la segona, el partit ha seguit amb la mateixa tònica que en el final del primer temps, amb un partit totalment obert. Però el partit s'ha desnivellat clarament a partir del minut 63, tal com dèiem abans, amb un gol polèmic d'Òscar, que posava el 2-1 per als locals, després de desequilibrar el porter xinès, però que l'àrbitre no ha vist res. En aquesta acció ja ha coincidit com a vàlid el gol d'Òscar. Era el 2-1. El gol, sens dubte, ha fet molt de mal al conjunt asconenc, que ha vist com tan sols 5 minuts després el conjunt local anotava el tercer gol. L'Ascó ho ha intentat amb intensitat i amb insistència fins al final, però la distància en el marcador ha estat insalvable. Amb aquesta derrota es posa fi, doncs, a la bona ratxa del conjunt riberenc, el conjunt de Miguel Rubio, després d'acumular 5 jornades sense conèixer la derrota, amb un balanç de 3 victòries i 2 empats. Tot i això, el conjunt de Miguel Rubio tan sols suma 2 dels 9 punts possibles com a visitant, on encara no coneix la victòria. La propera setmana, l'Ascó intentarà seguir el mateix camí a casa, on no coneix ni l'empat ni la derrota. Tot ho compta per victòries. L'Ascó rep la propera setmana a casa al Sant Boià.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, doncs el Sant Boià, sens dubte, és un rival en principi fàcil per a l'Ascó. El Sant Boià, que només ha puntuat, només té un punt aquesta inici de Lliga, és un bon rival per a refer-se a la derrota d'aquesta tarda a Cornellà. Bé, la resta de la jornada, parlem de la Rapitenca, una Rapitenca que s'havia sorprès davant del Sant Feliuenc, 0-4, un partit que, si no m'equivoco, s'ha disputat d'aquell migdia a les 12.
A les 12, així és. Doncs pues com en el cas de l'Ascó, derrota dura per a la Rapitenca a casa, que ha vist com el Sant Feliuenc li engaltava 4 gols. El primer en pròpia porta, de Julio Pardo, al minut 5. Tot i que els mariners han arribat al descans amb només aquest petit desavantatge, a la segona part el Sant Feliuenc s'ha assegurat l'encontre amb 3 gols més.
Molt bé, doncs amb aquesta mala sort de la Rapitenca, que ben aviat s'ha quedat amb un menys. Recordin, Joan Barrufet continua lesionat després de... Bé, es va treure... Va haver una subluxació a l'ombro, si no m'equivoco, en el partit de la setmana passada de Joan Barrufet, que no ha jugat el partit d'avui. Esperem que estigui recuperat, almenys per la propera setmana. Bé, doncs això pel que fa a la tercera divisió. José Luis Polei, invitat d'aquesta nit a dins l'estadi, quina valoració en fas d'aquest inici de Lliga?
Bueno, tercera divisió, l'únic que segueix jo, l'Ascó, que l'he anat a veure algun dia, però tampoc, bueno, miro els resultats, l'Ascó la ràpida, però l'Ascó l'he anat a veure, però bueno, hi ha poca gent que jugui d'aquí, tampoc és molt atractiu per a mi, no, i bueno, no ho segueixo gaire, la veritat.
Bé, doncs un Ascó que de moment ha començat això sí força bé aquesta temporada, 6 partits, 3 victòries, 2 empats, 1 derrota, per un equip que acaba de pujar de categoria, doncs no està gens malament, no?
No, està clar. Per un equip que acaba de pujar categoria, però també té una gran plantilla, ha fitxat molt bé. Per a mi segurament estarà dalt d'aquí final de temporada, tranquil·lament.
La setmana passada, precisament, fèiem una pregunta en relació a l'Ascó, no sé si va ser la setmana passada o l'altra, no recordo ben bé.
L'altra.
La primera, no? El primer programa, sí, va ser. Sobre si l'objectiu de l'Ascó havia de ser la permanència o no. O somiar una mica més.
Bueno, no sé, suposo que és un equip que en el pressupost que deu tindre pot aspirar a moltes coses. Jo preferiria veure un Ascó a tercera divisió en gent de les terres que hi ha que pugui jugar i que no veure un Ascó que quan s'acabarà lo millor econòmicament tornarà com fa uns anys a baixar de categoria, no sé, al meu gust preferiria veure que donés oportunitat a molta més gent d'aquí, que segurament hi ha gent que pot jugar a tercera divisió, està José Ramón, està Pol, a la Ràpita, Barrufet, hi ha gent que podria jugar tranquil·lament, preferiria veure això que no l'Ascó a segona B gastant-se un dineral en gent de fora.
Bé, és l'opinió del José Luis Polei, l'invitat aquesta nit a dins l'estadi. Tenim alguna Alguna persona que hagi participat en la pregunta d'aquesta nit a dins l'estadi?
Doncs sí, Frede, Giné Monclús, ens ha escrit: espero que puguin aconseguir la permanència sense patiment pel bé de Popo, que és un crac. Postdata, traieu-li la pinza de la samarreta. Bueno, bueno, bueno.
Explica, explica això,
eh? Explica, sí, que no.
No, que la pinza no, perquè, bueno, un dels bueno, tinc un vici o un defecte, o que sempre m'estic, bueno, me toco los dits, m'agafo la camiseta. Bueno, ells estan tot el dia trient, perquè quan me fico nerviós o parlo en genoa, hosti, és un costum que me pinzo la camiseta i després me deixo la mà.
Bona, bona, esta, bona. Sí. Molt bé, doncs, recordem que si tenen alguna pregunta que li volen fer a l'invitat d'aquesta nit, a José Luis Polei, que tot depèn de vosaltres, eh? Ens la feu arribar i nosaltres li fem de part vostra. I és una llàstima perquè, precisament, Polei la setmana passada li va fer una pregunta a Jaume Soriano i no la van poder rebre perquè suposo que estava dintre, fora de temps, volia dir, i no la van poder llegir. Però la pregunta era bona i interessant.
Bueno, que li preguntessin que per què porta un pop tatuat a l'esquena. Sí, motiu, però és una mica peculiar que et tatuïs un pop. Però bueno.
Soriano, Polei et pregunta per què portes un pop tatuat a l'esquena.
Volem saber la resposta.
És una bona pregunta i, tal com diu la Judit, volem saber la resposta. O algun equip, algun company del seu equip, o algú que ens ho expliqui, no?
Sí.
Tu saps, eh?
Jo sí que ho sé. Bueno,
al final del programa, si no ho diu ningú, ho dius.
Frede, que pregunta per la meva pinça, és un dels que ho sap. Com ho explica ell? Frede, Rojas, algú mos ho pot explicar.
Com se la passen, a la pilota?
Sí, sí, aquí ningú es va mullar.
Aquí a qualitat.
Bé, doncs hem fet un repàs ja a la tercera divisió. Hem parlat d'aquesta derrota de la Soc, que perd la imbatibilitat en aquesta sisena jornada. Recordin que el dia 9 d'octubre, que si no m'equivoco és dimecres, la Soc juga a casa contra el Gimnàstic de Tarragona, partit de Copa Catalunya. Ja s'apropa aquesta data, és un bon partit per anar a veure entre setmana, eh? És a dir, que estarem pendents i us ho explicarem més bé les properes setmanes, però apuntin-s'ho bé al calendari. És un bon partit de futbol que podem veure a casa nostra, aquí a Ascó. Bé, dit això, tercera divisió finiquitada, anem ja cap a la primera, o no sé la Judit si ens ha d'explicar alguna cosa, alguna novetat, alguna sorpresa que hi ha hagut a primera catalana.
Alguna novetat és que l'Amposta ha empatat i el Jesús i Maria ha perdut. En aquest cas, l'Amposta finalment només ha esgarrapat un punt a Horta després d'empatar a 3, tot i que els de la capital del Montsià s'han avançat en 3 ocasions amb un doblet d'Aleix Robert i un altre gol d'Albert Arnau. Els locals han anat retallant distàncies per remuntar l'encontre i establir el 3-3 definitiu. I d'altra banda, el Josep Maria ha caigut al terreny de joc del Torreforta per un contundent 0-4 després d'un hat-trick de Ferran Alamant i un darrer gol de David Molina, tots al segon temps, que no han donat ales al conjunt partidalenc per tal de remuntar l'encontre.
Perfecte, amb això, amb aquests dos partits, finiquitem ja també la primera catalana. Així que som-hi, són ara mateix les 10:25. Anem cap a la segona catalana.
Segona catalana.
Segona catalana. Resultats i classificació.
Segona catalana, grup 6è, jornada número 3, amb els següents resultats: Calafell 0, Jesús Catalonia 3,
Vilaseca 1, Alcanar 1,
Ampolla 1, Cambril 0,
Tortosa 1, La Cava 0,
El Morell 1, Remolins Vítem 0,
La Canonja 1, Redis 4,
Roquetenc 5, El Perelló 2,
La Selva del Camp 0, Valls 5
i Gandesa 1, Roda de Barà 0. Victòria del Gandesa. Una classificació que queda liderada, volíem dir, pel Redis, Ampolla i Tortosa, que ara mateix són els tres líders d'aquesta categoria, amb 9 punts. Redis, Ampolla i Tortosa ho han guanyat tot en aquest inici de lliga, 9 punts. El Gandesa ocupa la cinquena posició amb 7, juntament amb el Morell, per tant, molt bon inici també el Gandesa. Llàstima d'aquell empat a Calafell, que va suposar que el Gandesa no estigués amb aquest Redis, Ampolla i Tortosa liderant aquesta taula. I pel que fa a la part baixa, tenim, recordin, el Perelló, 14è classificat amb 3 punts, el Remolins Vítem també en té 3, i encara sense puntuar es troba el Cambrils i la Selva del Camp en aquest inici de la segona catalana.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Enric
Alexandri. Bueno, partit molt disputat, com els tres que hem tingut. Potser que dels partits que hem tingut menys ocasions de gol. Veníem de Calafell d'haver tingut moltes ocasions de gol. Este, el Roda de Baramos ho ha ficat molt difícil, un equip que pressiona, corre molt. L'equip li ha costat molt agafar el ritme del partit. A la primera part hem estat molt incerts en els passes. i no hem controlat el centre del camp. A la segona part hem rectificat alguna coseta al descans i hem sortit molt més ficats al partit, i ha sigut quan ha vingut el gol de Dilla, i llavors doncs, bueno, ha sigut qüestió de controlar les passades llargues del Roda i intentar agafar una contra, però no ha pogut ser. I bueno, tampoc ha tingut el Roda una ocasió clara de Michael a la segona part, és l'única acció, bueno, l'única ocasió de gol que ha tingut a la segona part. I nosaltres pues, bé, hem estat molt ben situats, bé, content pel resultat, un partit pràctic, un partit disputat, un partit molt treballat, i tres puntets més que a casa pues, són importants, aquesta dinàmica positiva, i ens manté en esta part noble de la classificació, i esperem pues, anar progressant progressivament com hem fet sempre.
Paraules del tècnic d'Enric Aleixandri després del partit. 1-0, victòria del Gandesa davant del Roda de Barà. Genís.
Doncs sí, Gandesa supera per la mínima el Roda de Barà i es desfà així de la incapacitat golejadora que va demostrar la setmana passada al camp del Calafell. Els homes d'Enric Aleixandri començarien molt concentrats el partit i ràpidament crearien perill a la porteria visitant a través d'una doble ocasió de Dilla i Genís. Els tarragonins només aconseguirien apropar-se al gol mitjançant la pilota parada, i els primers minuts també disposarien d'una bona ocasió de córner que salvaria Rojas. Durant la resta de la primera part, els gandesans no aconseguien tindre el control de la pilota, però disposarien d'alguna altra ocasió de gol, tot i que aquest seguís sense arribar. Ja a la segona, el Gandesa s'atreviria una mica més i apretaria els visitants, que reculaven poc a poc veient la incapacitat que tenien de cara a porta. Així doncs, una recuperació de Frede amb un posterior passe cap a Dilla, suposaria el primer gol local després que el davanter es marqués un golàs des de fora l'àrea. Ja amb l'avantatge al marcador, els locals només patirien en un contra un visitant que sortia fregant el pal. Durant els minuts finals, el Gandesa sabria mantindre el ritme del partit i l'aniria matant poc a poc, donant per bo el resultat 2-1 favorable. Finalment, el Gandesa aconseguia els 3 punts i es situa 5è amb 7 punts.
Bé, doncs, 1-0, el partit bonic tampoc ha estat, però almenys els 3 punts han quedat a casa, que és el que al final acaba important, no?
Bueno, com ha dit el mateix Enric, s'ha vist una primera part en un Gandesa molt espès, que només avisar així els primers minuts, i això sí que pareixia que la primera part fos interessant, però no ha vingut res més, i després a la segona sí que ha vingut més ordre, s'ha tingut més pilota, i a partir d'allí, pues, el gol. I mirant la classificació, la gran pena és no haver puntuat i no haver aconseguit els 3 punts a Calafell, que suposo que serà el camp fàcil per a tota la categoria, perquè avui mateix, aquesta jornada mateix, el Jesús Catalonia, que està en hores baixes també, aconsegueix un 0-3. No sé, és el que dic, suposo que seran 3 punts que a la llarga els necessitaràs, però bueno.
Bueno, tercera jornada de Lliga, encara queda molt.
Cal dir que, mirant l'any passat, en esta mateixa jornada l'any passat s'havia puntuat molt poquet, i ara ni tens 7 dels 9 possibles, no ha estat tan malament.
Polei, quants anys has estat a Gandesa?
En el passat, 3. Un any al juvenil preferent en Rafael i Jacob, i 2 anys al primer equip en l'Enric i en Rins.
Guardes un bon record, imagino, no?
Sí, Gandesa no estic molt bé, perquè continuo portant el cadet, me trobo realment com a casa, me tracten molt bé, estic molt, molt a gust. I realment és un vestuari molt fàcil, els 2 anys, gent jove, hi ha molt bon ambient, no, la veritat, molt, molt bé.
Sé per bastants jugadors del vestuari que eres una persona que era estimada al vestuari i que se nota moltíssim la teva absència, òbviament, quan algú ha estimat deixar el vestuari, doncs s'acostuma a notar. Però bé, vas decidir emprendre aquesta aventura, no?, amb el Vilalba.
Bueno, sí, s'ha notat molt, perquè l'any passat portàvem menys punts, ara més, igual.
Esportivament.
Igual agafa l'equip. Sí. Però no, bueno, no crec. Bueno, pel meu caràcter, suposo que... Bueno, caràcter alegre, soc bromista, però bueno, mira, vaig decidir el Vilalba, em va oferir anar a Vilalba, mira, vaig decidir que era una oportunitat, sol, que, bueno, sent coses que puges, és un repte difícil, perquè va plegar tota la junta, un munt de jugadors, quasi tots, però bueno, els reptes bonics són els difícils, i vaig estar molt bé, perquè l'Enric te dona l'oportunitat d'ajudar, de participar, mira, vaig decidir anar a Villalba, i la veritat, estic superbé, supera gust, i, bueno.
Què en pots dir de l'Enrique Leixanti?
Bueno, és una superbona persona, bueno, veu el futbol, bueno, jo potser tinc molt més caràcter que ell, ell és molt tranquil, no pega mai una bronca, sempre trau les coses positives de... En vez de pegar, jo potser hauria pegat alguna bronca algun part, després d'algun partit, ell sempre trau les coses positives, és molt tranquil, superbé, la veritat, és molt bona persona.
I del vestuari de la Gandesa?
Bueno, hi ha de tot, però no, la veritat és que jo crec que un dels èxits, a part del que hi ha moltíssima qualitat, hi ha 20 jugadors, aquest any 21, que qualsevol pot jugar, si algun no vol pot vindre a Villal.
Però la veritat és que
la qualitat, hi ha molta qualitat, i a part l'ambient és molt, molt, molt bo. Sempre, jo no he vist mai, bueno, del segon any que vaig estar, que els altres anys, el primer any, els altres, la veritat no hi ha hagut mai, jo no he vist mai barallar ningú, ni cap bronca, ni tot el contrari. S'acaba el partit, allí es queda tot. Bueno, la veritat, molt, molt bé. L'ambient és una de les claus d'aquell equip.
Tots jovenets, excepte Rojas, que exerceix de capità i de veterano, però déu-n'hi-do quin veterano. Qui el vulgués tindre també l'equip, no?
Sí, Rojas, mira, porterà, i aquest any ha començat superbé, ha parat un penal i tot, que... es va equivocar de costat o no, però no. La veritat és que ha començat superbé, veure-la entrenar... Jo sempre els meus xiquets ho fico d'exemple, és un espectacle, entrena com si s'hagués de guanyar el lloc, és un exemple a seguir, molt. Rojas, bueno, suposo que no es jubilarà fins d'aquí un munt de temps, però
esperem.
És un exemple a seguir per a molts, crec jo.
En qui et quedaries del vestuari si haguessis d'escollir? Sé que és difícil, però...
Bueno...
Allò que dius, mira, hem fet bastant amistat.
Bueno, he fet molta amistat amb en Rojas, he fet amistat amb Frede, dels que no coneixia que està allí, perquè Dani és del poble, Sori, que tampoc lo coneixia, bueno, en ells...
I amb lo del Pop ja ha flipat del tot.
Amb lo del Pop ja, Soriano...
Seguim sense resposta, eh?
Soriano, jo sempre dic a tothom que és una persona que, a lo millor, que com a amic, com a tot, molt, lo que no el coneix de prop, és molt bona persona. En ells quatre suposo que són els que potser fem més amistat, però... En tots, el vestuari i el Gandesa ningú m'ha portat mai malament, ni ningú en mi, i ells tampoc, eh? L'ambient, els sopars, això, superbé. Bueno. Has d'aguantar moltes bromes, però bueno.
Com la de les pinzes, eh?
Com la de les pinzes de Frede, però bueno.
Molt bé, José Luis Poley, un crac, el tenim avui aquí a dins l'estadi, parlant una mica d'aquesta actualitat del Gandesa, que hem acabat ja a la zona catalana, recordant el seu pas pel Gandesa, de l'actual entrenador del Villalba, que del Villalba en parlarem, òbviament, després a l'apartat de tercera catalana. Abans d'anar a la publicitat, però hem de fer el repàs a la resta de la jornada de la segona catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Calafell 0, Jesús Catalonia 3.
El Jesús Catalonia es va imposar ahir a domicili en la visita a Calafell amb un marcador final de 0-3. Els encarregats de fer pujar els gols van ser Pau al minut 19, Leandro al 36 i sentenciava Albert Gallego al 45.
Vilaseca 1, Alcanar 1.
Empat a 1, com dèiem, de Vilaseca i Alcanar. D'aquesta manera els canareus sumen el primer punt de la temporada. Tot i que el gol d'Adrián Fernández al minut 47 per part de l'Alcanar hagués pogut sumar el primer triomf d'aquesta temporada, finalment David Gallego feia 10 minuts més tard el gol de la Igualada.
Ampolla 1, Cambril 0.
Un únic gol de Guillem Navarro poc abans del descans lliurava els 3 punts a l'Ampolla en l'encontre contra el Cambrils, en un duel molt plàcid per a tots dos equips amb poques targetes i bon joc.
Tortosa 1, La Cava 0.
El Tortosa ha aconseguit el triomf per la mínima en la visita de la Cava amb un gol de Miguel Reverte al minut 21. Tot i que el conjunt de la capital del Baix Ebre ha jugat amb 10 homes gairebé mitja part, ha aconseguit aguantar el marcador fins al final en el dia en què el seu terreny de joc rebia la denominació oficial d'Estadi Municipal Josep Otero.
Morell 1, Remolins Vítem 0.
Un únic gol de penal de Josep Maria Galaldà lliuraria el triomf al Morell al minut 41 en l'encontre a domicili del Remolins Vítem. Els del Baix Ebre no van saber canviar el transcurs del partit, que va acabar amb l'expulsió de Manolo Puig.
De seguida parlem de més partits, però cal destacar de la Canonja 1, Redis 4, el hat-trick de Marcel Messeguer. I a més, Roquetenc 5, el Perelló 2.
Victòria del Roquetenc en l'altre derbi ebrenc d'ahir dissabte contra el Perelló en un partit igualat i ple de gols. El conjunt local va obrir la llauna al minut 1 amb una diana de Llorenç Castell i al 19 Xavier Bautista establia el 2-0. El 35 Roger Vidal feia el primer per al Perelló, però Marc Baiges abans del descans feia el 3-1. Per la seva part, Moedano retallava distàncies al 69, però als minuts finals Mario i Toni Calafat feien pujar el 5-2 definitiu.
Bé, doncs fins aquí el repàs de la jornada a la segona catalana. Anem a la publicitat. Abans, però, fem un cop d'ull a veure al Facebook si hi ha alguna novetat, Judit.
De moment, poca cosa. Es fiquen dos me gustes al, al comentari del Frede, de la pinza i tot això.
Mm-hmm. Molt bé. Recordin que ho poden fer al llarg del programa, eh? Poden anar comentant, poden enviar alguna pregunta que li vulguin fer a l'invitat d'aquesta nit, així que estem esperant les vostres preguntes i les vostres col·laboracions al programa d'aquesta nit. Avui és diumenge 22 de setembre, escolten Dins l'Estadi, anem a la publicitat, no marxin, tornem de seguida.
Dins l'Estadi, amb Eduard Pino, Xavi Salvador, Genís Pena, i Judit Bru.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinestyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta. Solarium vertical amb música ambiental. Fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinestyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinestyle Centre de Bellesa.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina, també carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina, Ramon Berenguer 24, Gandesa, 977 42 18 10.
La millor gastronomia de la Terra, dins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al Carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al Jardí Mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant El Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti Mirador de Siurana .com. Siurana, terra d'històries i llegendes.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Per esmorzar, Cafeteria Bar Megalític. Per fer una copa, Cafeteria Bar Megalític. Per prendre un cafè, Cafeteria Bar Megalític. Per passar una bona estona, Cafeteria Bar Megalític. A més, gaudeix del millor futbol amb la nostra pantalla gegant. Al carrer Antoni Ascens de Móra d'Ebre, Bar Cafeteria Megalític. Punt de trobada.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot, maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678 47 77 00. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Escolta amb nosaltres la vida. Cadena Ser.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Móra d'Ebre, 977 40 01 02.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries?
perdria?
No, home, no, que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Vinga, que ja tornem a l'altre cop, ara mateix les 10 i 43 minuts. Moment de fer un repàs als resultats de la classificació d'aquesta última jornada de la tercera catalana.
Tercera catalana.
Tercera catalana.
Resultats i classificació.
Tercera catalana, grup 1, jornada número 3, amb el Camarles 1, Ullacona 1.
Horta de Sant Joan 1, l'Ametlla de Mar 0.
Sant Jaume d'Enveja 2, Mora la Nova 6.
Remolins Bitembe 1, Olímpic de Mora d'Ebre 3.
Deltebre 1, Batea 3.
Corbera d'Ebre 4, La Sénia 3.
Alcana 1, Vilalba 1.
Santa Bàrbara 3, Aldeana 1.
I Pinell 0, Flix 0. Després d'aquests resultats, la classificació queda liderada únicament pel Corbera d'Ebre. Déu-n'hi-do quin arranque del Corbera d'Ebre. Líder, 9 punts, ha guanyat de moment aquestes 3 primeres jornades. Líder en solitari perquè el Camarles, després d'empatar contra el Ullacona, queda frenat. El Camarles segon amb 7 punts. El Mora la Nova, Santa Bàrbara i Batea es situen en aquesta tercera posició compartida amb 6 punts. El Flix en té 4, l'Olímpic de Mora d'Ebre també en té 4, el Pinell en té 4, l'Horta de Sant Joan també, també en té 4 el Vilalba, i encara sense puntuar, l'únic equip que encara no ha puntuat és el Remolins Bitem B, que ahir va perdre contra l'Olímpic de Mora d'Ebre, com dèiem, per 1-3. I precisament d'aquest partit, del partit de l'Olímpic de Mora d'Ebre, en parlem a continuació abans, però escoltem a Rafael Castellví.
Club Esportiu Olímpic de Mora d'Ebre.
En línia, Rafael Castellví.
Bé, primer que res, felicitar els jugadors per l'actitud que van tindre durant el partit. Primers 20 minuts va ser una miqueta... Estàvem, no sé, no estàvem dins del partit. Va ser el primer partit que vam estar... No vam estar ficats del començament. Això sí, quan va començar el quart d'hora, quan vam ja marcar el primer gol, llavors tot va sortir rodat. La segona mitja part del... La segona mitja part de la primera part va ser... Bé, els jugadors van estar bé, van estar ficats... I va ser quan vam dominar i vam fer l'olos. Llavors, la segona part, vam sortir molt descentrats. No sé si és que vam veure el partit guanyat, però no ens van ficar dins el partit. Vam estar molt... No sé, no estàvem fins. No els vaig conèixer. És el pitjor part de futbol que hem practicat durant tota la temporada. Però bé... Va ser important poder aguantar, poder guanyar els 3 punts. I jo voldria dir una cosa, dedicar la primera victòria a una gran aficionada que ens va deixar fa poc temps, a la Juani, per ella van els 3 punts.
Bé, doncs, dedicada aquesta primera victòria de l'Olímpic de Mora d'Ebre al camp del Remolins Bitem B, ho deia perfectament el míster, una mitja hora gloriosa durant la primera meitat va servir perquè l'Olímpic s'endugués els 3 punts davant el filial del Remo. Després d'un inici amb dubtes, la tranquil·litat va arribar als 23 minuts de joc, quan l'Ignasi rematava al fons de la porteria amb una mica d'incertesa i aconseguia fer el 0-1. Un gol amb una mica, com dèiem, d'incertesa, ja que el primer remat de l'Ignasi anava al pal, però el refús que li queia als peus doncs l'aprofitava ell mateix per enviar la pelota al fons de la porteria. Un gol que va fer despertar els joves morencs per a desplegar una bona estona de futbol. Fruit d'això, arribarien 2 gols més, pràcticament de manera consecutiva. Un al 32 i l'altre al 40. Tots dos, obra de Johan Pérez, que va fer també una molt bona primera meitat i que va saber materialitzar un parell de contracops de l'Olímpic per a posar un clar 0-3 al marcador a la mitja part. Però tal com deia Castellví fa uns instants, la segona part va ser molt dolenta per a l'Olímpic, que va veure com als 6 minuts de la represa el Remolins feia l'1-3, obra de Miquel Pinyol. L'entrada, però, de Moya i Pete a la segona part van donar una mica d'estabilitat a un equip que es va trobar desorientat, però que almenys va saber gestionar el marcador fins al final per aconseguir la primera victòria de la temporada davant un fluix Remolins Bitem B. La propera setmana l'Olímpic juga a casa, ho farà davant del Sant Jaume d'Enveja.
Club de Futbol Pinell. Joventut Esportiva Flix.
En línia, Albert Lizaso.
Bueno, un punt molt valiós. Si s'hagués guanyat la setmana passada seria un punt, encara seria millor el punt, però puntuar fora de casa i més al camp del Pinell sempre és bo i sempre és positiu. El Pinell a mi la veritat és un equip que m'ha agradat bé, molt, un equip lluitador, que jo sabia que això passaria i crec que ha vingut una part per cada equip, no? La primera part crec que l'ha dominat més el Pinell i la segona part l'han dominat més nosaltres, amb coses molt clares, però bueno, no, pilota parada tot, no? Però no hem tingut la sort de que entres la pilota i bueno, ha anat així.
En línia, Josep Maria Rovira.
Bueno, primer de tot, dir doncs, que veníem els dos equips ferits de la jornada passada, no? És a dir, els dos equips crec que vam treure un resultat que ni Flix ni nosaltres esperàvem, no? A més, un resultat molt avoltat, i crec que avui s'ha vist doncs, manifest doncs, que la feridura que portàvem els dos equips en aquest, no? En aquest partit. Crec que la primera part ha estat del Pinell, crec que el Pinell hauria pogut sentenciar un parell de vegades, i la segona part, si tinguéssim que ficar nota, potser ha estat més insistent el Flix, no? Al final ens quedem amb un empat a zero, doncs bueno, un empat, jo crec que un empat al Flix fora de casa sempre és un bon resultat, sempre dic, els de casa no és tan bo, però bueno, si ja no el Flix som al començament de temporada i jo crec que, bueno, que el Pinell també és, tindrem un equip que anirem a més, no? És a dir, al final, doncs bueno, me quedé amb un, ens quedem amb un punt, amb un gran equip com és el Flix, que crec que aquest any estarà per dalt, per serà dels que competirà per pujar de categoria i bueno, doncs hem d'estar contents també i a més l'afició i tots crec que hem disfrutat també d'un equip bastant, doncs amb molta intensitat per part dels dos equips.
Bé, doncs paraules dels místers Albert Lizaso i Josep Maria Rovira, ara el Pinell de Brai, però necessitem també les paraules de Pau Folguer, que el tenim via telefònica. Pau Folguer, què tal? Molt bona nit.
Bona nit, Edu, bona nit,
Polei.
Bona nit a tothom.
Ah, vale, bé. S'enfadava en nosaltres. Escolta, te va agradar la pel·li o no?
M'agrada.
Ah, sí, sí. Vale. Va anar de pel·lícula.
T'ha de destacar que el tècnic del programa, almenys en aquest apartat, un excel·lent.
Ah, vale. Los de més no, eh?
Los de més no, ja pots dir.
Ja he dit en aquest apartat.
Tranquil, Pau, que Xavi no sortirà mai a la PM. No aconseguirem que
no,
sortirà
no,
mai,
eh? Perquè si no.
Perquè jo sí que sóc perfecte, com tu dius.
Podríem fer una PM sense sí. Javi.
Us ho fixeu o no? Perquè sempre han sortit tothom menys ells.
Sí, sí, sí.
Això bueno. és curiós.
Però que ja...
Bueno,
a veure, estudiau.
Pau Folguer, 0-0, el camp del Pinell. Explica'ns com ha anat això.
Visitar el camp del Pinell sempre representa una papereta difícil. Camp de terra i afició que es fa sentir, hàbitat còmode per un equip local que, més bo o més dolent, sempre es fura tot des del principi. I si tu no acabes d'estar fi d'inici, arrasar. Dit i fet. Primer temps de carències, primer temps de patiment. Retornaven les ombres que van acabar amb un mal de cap ara fa una setmana. Però s'ha tancat el parèntesi de dubtes en una segona part d'aixecament del cap de sota l'ala, amb intents d'au voladora, això sí, que es queda finalment al terra. Una terra sobre la qual una joventut esportiva feia amb dues cares ha arrencat un punt batallat, 0-0. I bipolar. Bipolar perquè ha existit un abans i un després. Primers 45 minuts de manca de caràcter i de pèrdues constants de pilotes de la Ribera d'Ebre davant un bloc terra òptic expeditiu que ha perdonat massa, menys mal d'això, i represa d'iniciativa, actitud i anticipació de reacció vaja que hagués pogut cloure tot seguit amb l'assaltament del triomf de no ser de dues escombrades monumentals de l'àrbitre cap a casa. En el retorn al que fou el seu fel durant 7 cursos i mig, l'entrenador de Lizaso, conscient de la idiosincràsia dels terraltins, havia avisat el vestidor i no anava gens equivocat, perquè els de Josep Maria Rovira s'han cruscrit els fixancos mig partit, amb un Abdul reciclat a un darrere inexpugnable que ha bombat pilotes i pilotes per a que els seus, amb un ritme envejable, es farteixin d'enviar la desviada. Un tremolor constant amb l'únic miratge d'un travesser del debutant Cendros per culpa de voler-la controlar i regirar la mitja, i donen saber com explotar una verticalitat necessària, encara que oposada, al decàleg Frixanco. S'havia de passar el tràmit com fos, i en prena l'accelerador n'havia prou. Per sort, s'ha produït un intercanvi de papers. Passava a ser a l'Erany, que les penjava els guants, qui veia la pilota a prop des de la seva porteria, ja que els avui homes de negre s'han apropiat a la segona meitat de la iniciativa, de les arribades i d'un factor d'anticipació que augura a curt termini la millora de resultats. Un impuls creixent, no obstant això, insuficient per arrencar la victòria d'una sortida complicada com la d'avui, però que s'hagués pogut reflectir el marcador, merescuda o immerescudament, si el veterà Joc García Rodríguez hagués decretat en 3-3 conté un penal clar per mà del local Casanova i si no hagués invalidat en fora de joc una arrencada legal de Carranza que l'habilitava per plantar-se sol a l'àrea adversària. Després de dos viatges consecutius a fora, s'ha de continuar remant, si pot ser, encara més fort, per seguir deixant el marc propi imbatut, conquesta primària d'aquesta tarda, i per recuperar la inspiració al davant. La Ventonella ja s'encarregarà dels detalls. És només qüestió de creure-s'ho.
Vinga, doncs, el Flix que ha esgarrapat un puntet del camp del Pinell, després d'empatar sense gols. Pau Folquer, la propera setmana hi tornem.
I tornem amb un Flix Santa Bàrbara.
Bon partit.
I la setmana que ve.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu,
bona nit.
Adéu, adéu.
Bé, doncs, la crònica del Pau Folquer, com sempre, que ens apropa a l'actualitat del Flix, també aquesta setmana del Pinell, en aquest gran partit, en aquest derbi que ens ha explicat el Pau Folquer. Bé, nosaltres continuem amb més partits. Anem a parlar de la golejada del Móra la Nova.
Atlètics de Móra la Nova.
Bé, doncs, Genís, que esteu en ratxa, dos partits, 12 gols a favor, 2 en contra.
Bueno, bé, avui s'han fet bé, les coses, ha sortit un bon partit. Era un camp difícil, el del Sant Jaume.
No has marcat, però...
No, avui no he marcat.
Has fet assistència, però...
Sí, he fet una assistència, sí. Però bueno, el que deia, no?, que ha sigut una bona victòria perquè el camp del Sant Jaume no és gens fàcil, ja es va demostrar la temporada passada i enguany creiem que seguirà així, no?, un equip molt dur, ens ha pegat moltíssim. Però bueno, i a part, anem començant nosaltres molt malament perquè al minut 1 veiem el primer gol en contra, la primera jugada d'ells del partit, han acabat amb gol, estàvem nosaltres una mica en la pàjara encara. Però bueno, hem sabut reaccionar i ràpidament, bueno, han fet dos gols de penal, dos penals claríssims, anaven molt intensos, atacaven moltíssim les jugades, amb molta força, i bueno, els dos penals són dos penals claríssims, i amb un d'ells, un jugador vist la targeta roja, així que ens posàvem amb aquest 1-3, favorable, perquè...
Havia empatat Edu Llop?
Exacte, primer havia marcat Edu Llop, perdó que no me'n recordava, llavors els dos penals que transformava així... Se'ns posava la primera part, no, un partit amb 1-3, que bueno, nosaltres estàvem jugant molt bé, estàvem fent molt bé les coses, i a part, aquest 1-3 amb un jugador menys, ells, doncs, ens ha fet les coses molt més fàcils, no? Arribem així a la segona part, ells han sigut apretant moltíssim, vol dir, estaven a casa, l'afició els apretava, i realment han fet un bon partit, tots hi són un home menys, i nosaltres, fins que no hem fet aquest 1-4, obra de Pincho, pues, hem estat una mica encara esperant a veure el que passava, no?
S'ha estrenat Pincho com a golejador, no?
Bueno, no, ha marcat la setmana passada, però heu fet un partit d'Espincho.
És veritat, és veritat.
Ha marcat dos golets. I bueno, l'1-4, no, sí que ja començava a veure que el partit estava bastant mort. Molt bé la nostra actitud, perquè hem aguantat molt bé el partit després, hem mantingut molt bé la calma i bueno, a poc a poc han arribat els gols. L'1-5 ha sigut un autèntic goles de falta de Narcís per Ramucano, que sí. És brutal.
Ja hi torna.
Sí,
ja hi
sí,
torna.
Sí.
Primer gol de falta aquesta temporada,
sí,
no?
Sí, ha tret telaranyes. Sí, està sí, primer sí.
És el primer doblet de Pincho aquesta temporada, volia dir.
Això, primer doblet de Pincho.
Sort que estava passat de forma.
Sí, sí, sí.
Què va
sí,
dir Jaume?
Soriano va dir que Soriano, no estava acabat.
Jo
no
crec que
Pincho
està picat, està picat, però sí. Que va dir Soriano i mira...
Avui dos golets.
Partides. Bueno, l'1-5 de Narcís, i crec que l'1-6 sí que era el que feia Pincho, així que... Bueno, i després ens hem fet el 2-6 amb un xut de falta. Però bueno, el que dèiem, no, els 6 gols són positius, perquè l'any passat vam començar la temporada que no marcàvem ni a l'Arcoiris, realment, ens costava molt fer gols. I enguany, doncs, bé, aquests 12 gols amb dos partits, doncs, indica que s'estan fent bé les coses, estem treballant molt bé i a seguir la setmana que ve.
Molt bé, doncs, l'Humor
Anova, que ha guanyat
2-6.
Sí, tiro bastant de tòpic, realment, aquí, però...
Rodes de premsa, d'aquí uns anys, rodes de premsa
sí,
de Genís
sí, sí.
Pena.
Com fate lo fotocall detrás, ja.
Bueno, una samarreta ja en tenim suficient. Bé, doncs, 2-6, victòria per l'Humor Anova, que la propera setmana juga a casa. Em sabria dir contra aquí, Genís?
Sí, home. Competició
això,
no us ho dirà.
Això ràpidament. Porta Sant Joan.
Horta, és veritat.
Bon partit, eh? Bon
derbi.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Doncs, dit això, seguim avançant amb més partits.
Futbol Club Vilalba.
Bé, de la roda de premsa de Genís, anem a la roda de premsa de José Luis Poley. Empat del Vilalba, 1-1. En aquest inici del Vilalba, que potser molts pensarien que... Bé, equip nou... Nou del tot, perquè quants jugadors continuen de l'any passat?
Els jugadors de casa, Anton...
Feu un moment que no et sentim, em penso. Ara.
Continuen els jugadors de casa tots, Meno i Anton, de l'any passat, que encara no ha jugat, que és central, i de fora, els que venen de fora, ningú més.
1-1 al camp de l'Alcanar, un Alcanar B que ha pujat també de categoria aquest any, però bé, el Vilalba ara mateix ocupa la 12a posició, 4 punts, d'aquests 3 partits, doncs bé, una victòria, un empat,
una derrota molt irregular del tot.
Han fet una de cara, perquè ningú es pugui queixar.
Sí, sí.
No, bueno, avui, igual que la setmana passada, vaig dir que el més just era un empat per a mi, el Sant de Barra. Avui jo crec que ens mereixíem guanyar, perquè hem tingut, ells mos fan gol d'una falta que no sabem si anar dins o fora, rebota la barrera i agafa el amic i a contrapeu, però després Marc me segueix que dos vegades un contra un lo porter i no fa gol. A la primera part, al segon, al primer minut, Xavi remata i molt atrau lo central, després fem gol, i les dues últimes jugades del partit, Xavi Gilabert contra un lo porter i remata de cap i també remata fora. I hem jugat 30 minuts contra 10 perquè ells han expulsat un jugador. Jo crec que avui, per ocasions, ells no han pitat un penal realment claríssim en contra nostra, però que ens mereixíem guanyar. No hem fet un gran futbol, hem jugat molt bé, però per les ocasions i per intensitat i això, jo crec que el Villalba avui ens mereixíem guanyar.
Com es va gestar una mica aquesta incorporació de Polella a Villalba?
Bueno, hi ha dels jugadors que hi ha allí, algun, quan jo estava el juvenil estava a Gandesa, me van trucar per si volia anar i bueno, m'ha trucat algun d'ells, encara no tenien junta ni havia res, els jugadors que no volien que el futbol s'acabés a Villalba, i això, vaig anar a alguna reunió i al final bueno, vaig acabar decidint que era un projecte nou, gent jove i això, ja m'agradava i mira, vaig llistir.
Un Villalba que recordin la temporada passada, al final es va acabar patint moltíssim, va acabar reforçant-se amb un parell de jugadors, amb De La Torre i amb Pago Casas, i bé, al final van poder aconseguir la permanència, una permanència que aquest any doncs, la gaudirà Polei des de la banqueta, amb un Villalba, clar, és una mica de transició, no? Perquè, com bé deies, Polei, canvi de junta, l'equip se'n va pràcticament en bloc, juntament amb Gaspar Estupinyà, molts d'ells han anat al Tivenys, algun després ja s'han anat, doncs, per exemple, l'Abdul, que ha fitxat pel Pinell, Bernabé també, però em refereixo que, clar, el canvi del Villalba és radical de cada aquest any i, òbviament, desperta aquestes preguntes, no? Aquestes qüestions que tothom es fa. El Villalba d'enguany serà el mateix que el de les darreres temporades? Quina és l'objectiu principal d'aquesta temporada, Polei, amb el Villalba?
Sí, la junta és tota nova, ja és tot gent jove, que ho vam agafar, o ells ho van agafar molt tard, vam començar a buscar gent molt tard. Ens ha costat molt trobar jugadors, però realment som 15 de plantilla i avui som una plantilla curta, perquè si algú es fa mal o el que sigui, ens doncs costarà, però bueno, realment al final han vingut Billy, Joel, Castellos de la Corbera, John de l'Atlas, Xavi Gilabert, Marc Meseguer, Josep Pinyol de Rasquera. La veritat és que al final estic prou content amb l'equip que tinc. Som un equip, ja dic, som 15 de plantilla, perquè Tabola, que és de Villalba, també està lesionat. Però, bueno, jo crec que no intentarem no patir, que no mos passa com l'any passat, que hem d'anar a última hora a salvar la categoria. També depenem de Segona Catalana tot el que passi. Però, bueno, intentarem no patir. A casa, l'afició realment me sorprèn, perquè ve molta gent, apoyen molt a l'equip. Hem d'intentar sumar tot el que poguéssim a casa i fora.
Bueno, Villalba sempre ho ha tingut, no? Que és un poble que l'aficionat respalda molt a l'equip, no? És un dels camps que sempre es plena, no?
Sí, la veritat és que la setmana passada, que el primer partit de Lliga a casa, on del Sant Andreu, hi havia un munt de gent, la gent jove munten la seva xarangueta, venen per allí, fan música, la veritat és que molt, molt bé. Avui també al Canà, que és un desplaçament molt llarg, la gent de Villalba, no sé la gent que devia haver, però hi havia bastanta gent de Villalba. La veritat és que realment ja, també juga bastanta gent del poble, però la realitat és que la gent apoya molt a l'equip, sí.
Molt bé. Bé, doncs aquesta és l'actualitat del Villalba. L'hem repassat amb el seu entrenador, que avui ens visita dins l'estadi, José Luis Polei. Seguim parlant de més partits.
Club de Futbol Batea.
Bé, doncs anem a parlar del Batea, un Batea que ha aconseguit la victòria 1-3 al camp del Deltebre.
Doncs sí, partit molt seriós del Batea davant un rival que venia de guanyar i empatar contra Mora Nova i Olímpic, respectivament.
APM, noi.
A veure, empatar, és una puta vocal. Ai, una vocal.
Vinga, a veure,
és una vocal. En fi, els homes de Joan Vallès cedirien a iniciatives locals, ja que és un equip que se sent còmode amb la pilota als peus i més al seu camp. A través d'un penal discutible a favor, els de Deltebre tindrien la primera, però un gran Aubanell aconseguiria aturar-lo. Tot i que els locals gaudien de la major part de la possessió, el bon treball defensiu dels terraltins començaria a inquietar el joc dels locals. Amb una jugada començada per Agustí i culminada per Cristian, saltaria la sorpresa i el Batea s'avançava al marcador, malgrat el 0-1, i els visitants no podien arribar amb aquest marcador al vestuari, ja que a falta de 4 minuts el del Tebre empataria de falta. Ja la represa el Batea seguia molt intens i als 10 minuts de la segona aconseguiria augmentar diferències amb una altra jugada entre Cristian i Agustí, ara intercanviant-se els papers, ja que seria Agustí el golejador. El Batea aprofitaria la baixada anímica dels locals per a matar el partit i seria el mateix Agustí qui faria el definitiu 1-3. Amb aquest bon resultat, els de la Terra Alta es situen 5ens amb 6 puntets.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Bé, el Super Corbera d'Ebre, que de moment continua on fire en aquest inici de Lliga. 4-3 davant de la Sénia.
Doncs sí, partida és el que s'ha viscut aquesta tarda al camp del Corbera, que acabaria amb un frenàtic 4-3 a favor dels locals. L'enfrontament començaria sense un clar dominador, amb moltes anades i tornades, i serien els visitants els primers en colpejar després del gol d'Isaac al 17. El Corbera, però, no s'afonaria i ràpidament es tornaria a posar el partit amb el primer gol de Fidel. El gol donaria ànims als locals, que en tot moment plantarien cara davant la Sénia i aconseguirien posar-se per davant fins a 2 vegades en la primera part. Primer, amb el gol de meta al minut 30 i després que la Sénia fes el 2-2, els corberians es tornarien a avançar mitjançant Fidel. Coincidint amb el minut... És que Xavi, no és seriós això, no. No puc estar fent la crònica i tu rient aquí, saps? No ho portarem
bé. No et deixes treballar.
No, molt malament, Edu, això... Denúncia després. Coincidint amb el minut del gol, els senyancs es quedaven amb un home menys, fet que condicionaria molt les coses a la segona part. La Sénia, però, en els primers minuts de la represa seguiria amb la mateixa intensitat i aconseguiria empatar una altra vegada el partit mitjançant el gol de Pau. El gol baixaria els ànims dels locals i veien com la Sénia, lluny de tirar el partit, seguia apretant buscant la victòria. Tot i això, els darrers minuts passarien factura als visitants, que baixarien físicament i veurien com Jonathan, aprofitant una sacada d'una falta lateral, rematava perfectament la centrada fent el 4-3 definitiu que sentenciava el partit. D'aquesta manera, doncs, el Corbera aconsegueix el 3-3 i es situa el líder en solitari amb 9 punts.
Efectivament. I per acabar, Horta de Sant Joan.
Club esportiu Horta de Sant Joan.
Bé, doncs, un Horta de Sant Joan que aquesta setmana ha guanyat per 1-0 davant de l'Ametlla de Mar. Una important victòria per a l'Horta, que es situa, com dèiem, 11è classificat amb 4 punts. Explica'ns, Genís.
Doncs bé, un partit força intens de l'Horta que acabaria, bueno, a la primera part bastant igualada, acabaria resolent-se al minut 62 gràcies al gol d'Òscar Celma, al minut 62.
Important aquest gol de l'Horta de Sant Joan per a certificar aquesta victòria i els 3 punts que es queden a casa, un partit que es va disputar ahir dissabte a 4:45 de la tarda. Bé, doncs, l'Horta de Sant Joan, que per cert és el proper rival dels Atlètics de Móra la Nova, la propera setmana tenim un bon derbi. Vinga, la resta de la jornada de la tercera catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Camarles 1, Ulldecona 1.
Repartiment de punts al municipal de Camarles en la visita de l'Ulldecona B. Els camarlencs s'han avançat al minut 15 amb una diana de Marc Prades i quan semblava que l'encontre acabaria amb victòria local, Joaquim Martí ha empatat el duel a les acaballes del partit.
Santa Bàrbara 3, Aldeana 1.
Triomf del Santa Bàrbara en el duel contra l'Aldeana, que ha finalitzat amb un marcador de 3-1. Edgar avançava els locals al minut 27 i al segon temps Jeffrey ampliava el marcador establint el 2-0. Al minut 60, de nou Edgar establia el 3-0. El gol de l'honor l'ha fet Amado al minut 80 després de transformar una pena màxima.
Doncs fins aquí la resta de la jornada del grup, primera, tercera catalana. Poré, quina valoració pots fer d'aquest inici de Lliga de la tercera?
Bueno, sorprenem, perquè el Corbera és un equip que acaba de pujar a categoria, ha guanyat els 3 partits, esperem que el pròxim no el guanya.
Contra vosaltres.
Juga al camp de Villalba, i la veritat que han arrencat, me sorprèn això, lo Batea, que és un equip molt jove, també ha arrencat prou bé, però bueno, la veritat és que és una categoria que lo Flix, que és un dels equips que està a dalt, nosaltres vam guanyar 6, la setmana passada va perdre, que qualsevol equip
té igual
guanyar, qualsevol equip... Pots perdre qualsevol camp, que l'equip que es pensarà ser millor o pitjor, crec que serà un any molt, molt difícil.
Molt igualada aquesta lliga, com veia el Genís ara, i la veritat és que això és el bonic, que hi hagi igualtat, i de moment ningú s'escapa. Sí que és veritat que el Corbera ha guanyat els 3 primers partits, però bé, veurem si és capaç d'aconseguir aquesta pressió, no? Aquesta pressió que porta el líder de la categoria, tot i que, òbviament, l'any passat es va passejar a la quarta catalana. De moment no ha començat amb el mateix ritme que l'any passat a la quarta, en diferent categoria òbviament, però veurem fins a quan aguanta el ritme el Corbera d'Ebre.
Sí, té una molt bona delantera, avui Cornejo no ha jugat, ben menys que està lesionat, però
Fidel sempre funciona,
sempre té un son home i gol. Cornejo aporta veterania, aquestes coses són, en això ja porten molt i té bon equip.
I la resta d'equips, l'Olímpic de Móra d'Ebre, que ha canviat moltíssim referent a altres anys, i bé, noves apostes també, com el Móra Nova, el Flix, òbviament, que el comentaves, que sembla ser que aquest any sí que és l'any obligatori per estar dalt i per acabar pujant de categoria, que és l'objectiu que busquen. Quina valoració en fas de tots aquests?
L'Olímpic, vam jugar el partit a la pretemporada, la veritat és un equip molt, molt jove, molta intensitat, jo crec que Rafael Castellví, l'any passat vaig jugar lo cadet contra ell, los hi fiques de plus, molta intensitat, la veritat un equip molt, molt jove, i m'han agradat, la veritat és que l'Olímpic ha apostat per gent de casa, gent d'aquí, ho trobo superbé, lo Flix vam anar, vol jugar molt a futbol, ho fan prou bé, té dos grans jugadors, Oleguer de davant ens va fer 4 gols o 3 a pilota parada, el jugador este que té al mig del camp, lo deu, Cidart, o com se digui, molt, molt bon jugador, però bueno, jo crec que ja es veu que el Flix, qualsevol equip, pot guanyar com pot perdre, jo crec que serà molt, molt igualat fins al final, que no, qualsevol equip te pot guanyar.
Molt bé, així esperem que sigui en aquesta tercera catalana. Nosaltres canviem de grup, de la tercera. Tercera catalana, grup 2, allí tenim el Falset, un Falset que aquesta setmana ha aconseguit la victòria per 0-3. De seguida ens ho explica el Jordi Perello.
Resultats i classificació.
Abans, però, mentre connectem amb el Jordi Perello, fem un repàs a la resta aquesta jornada, número 3, amb el Bonavista 1, Alcover 1.
Escola Sant Pere i Sant Pau 1, Alhambra de Reus 1.
Mas Pellicer 4, Espanya Canonja 1.
Vilaseca B 0, Unió Estorga 1.
Salarius Futbol Club 1, La Pastoreta 2.
Camp Clar 1, Hospitalet de l'Infant 6.
Havia dit Salarius, és Salauris. Camp Clar 1, Hospitalet de l'Infant 6.
Cambrils United 0, Falset 3.
Montbrió 1, Salou 1.
Les Borges del Camp 1, Racing Club de Futbol de Bonavista 5.
I de moment el que ha fet 3 de 3 és l'Hospitalet de l'Infant, que és el líder amb 9 punts. El Falset, d'altra banda, és 5è classificat amb 6 punts, per tant, també, en general, bon inici d'aquesta inici de Lliga del Falset Esportiu. Tenim ara sí, crec, el Jordi Perelló via telefònica. Jordi, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit, com anem?
Bé, doncs, 0-3 al camp del United, al camp del Cambridge United. Explica'ns aquesta victòria.
Xistaco! Doncs, home, no és el Manchester United, però és el Cambridge United, no. A veure, anem a veure. Extraordinari, per dir, el Falset Esportiu ahir, 0-3, el terreny del Cambridge. Un Falset que aquest any pot donar molt, molt que sí, pot fer més que una sorpresa i pot, sens dubte, fer història. El per què? Com dèiem la setmana passada, un Falset a la Falsetana. Un Falset avui mateix, dels 11 jugadors que van començar el partit, 8 són falsetans. D'aquests 8 falsetans, 3 són juvenils de l'any passat, que van vindre de l'equip juvenil del Falset Esportiu. Tot això, una política de cantera que està començant a donar els fruits a l'equip de la capital del Priorat després de molts anys de lluita i constància. I ara és quan el Falset comença a recollir aquests fruits. Gent de casa, gent que hi posa il·lusió, ganes, coratge, empenta, i aquí hi ha els resultats. 0-3, ahir canvius a una primera part pletòrica dels falsetans. Els 24 marcava Pau Ribes, els 28 David Terreu i els 38 en Tiso, tal com ho dèiem, a una primera part d'autèntica Champions. Sí, potser la segona part el Falset potser va baixar una mica la guàrdia, el canvius no va poder fer res de res, però el 0-3 va quedar totalment sentenciat aquest partit als primers 45 minuts. A l'equip de Josep Maria Montró, que de seguir en aquesta línia pot fer història aquest any. Sens dubte, però, i com a lema podem dir, que l'objectiu del Falset Esportiu és mantenir la categoria. Tothom ho sap, això, sense cap mena de dubte, però tal com està jugant el Falset Esportiu, amb la projecció que hi ha, amb la joventut, amb la força, amb el coratge, aquest Falset a la Falsetana, que és, òbviament, el que li agrada al soci del Falset Esportiu, a l'aficionat, que jugui gent de casa seva, que el Falset Esportiu juguin falsetans, que, tal com dèiem la setmana passada, rarament i desgraciadament, i en majúscules això, desgraciadament es veu avui en dia futbol comarcal, però és aquesta excepció del Falset Esportiu d'enguany, ho remarquem, i tant de bo encertem pot fer història. Un Falset que va guanyar, tal com dèiem, 0-3 al terreny del Cambrils United, que a hores d'ara sí que la classificació potser és una mica testimonial, a la tercera jornada és el 5è classificat amb 6 punts en aquests 3 partits que s'han jugat fins aleshores. Un Falset, doncs, que el proper cap de setmana jugarà en diumenge a les 5 de la tarda, i el darrer partit es juga en diumenge. A partir del mes d'octubre tots els partits de casa es jugaran en dissabte. El Falset que serà el Camp Clar, que ha perdut aquest cap de setmana 1-6 front l'Hospitalet de l'Infant, però no se'n poden fiar els falsetans del Camp Clar, és un ex-segona catalana que potser li posarà les coses força difícils al Falset Esportiu. Un Falset, doncs, que encararà la quarta jornada del campionat el proper cap de setmana, el proper diumenge, a partir de les 5 de la tarda, i el Domènec Aragonès, tal com us diem, rebent al Camp Pla. I el que diem al final, al començament d'aquesta crònica, si el Falset continua en aquesta empenta, aquest coratge, en aquesta il·lusió, i hi ha un falsetat tal com ten que ser el món del futbol comarcal, sens dubte que el proper diumenge els 3 punts es quedaran aquí, a la capital del Priorat.
Molt bé, doncs, Jordi Perelló, sens dubte, inici prometedor, inici il·lusionant d'aquest Falset Esportiu, que, tal com deies, doncs, està quallant uns bons primers partits de Lliga. Volem si la cosa continua i esperem que així sigui.
Doncs ho contarem el proper cap de setmana.
Molt bé, contra el Camp Clar. Que vagi bé, bon cap de setmana, bona setmana i fins el proper diumenge, Jordi.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu, que vagi bé. Adéu. Bé, doncs, això és el que donarà el grup segon de la tercera catalana. Abans d'anar a la publicitat, repassa al Facebook a la pregunta de la jornada dins l'estadi.
Bé, doncs, a la pregunta, quin paper creieu que farà el Vilalba aquesta temporada amb José Luis Polei, Lluís, que és el segon cognom que m'ho he dit. I, bueno, el Freddy Giné ens havia dit això. L'Òscar Lleixans ha ficat bones cracs. Segur que Polei aportarà un bon grau d'experiència al Vilalba i n'estic segur que li anirà molt bé. Molta sort i que vagi bé el programa. Ciao.
Carles Lleixa, que avui ha jugat 30 minutets, primers 30 minuts de la temporada, ha quallat bon partit també del Tebre.
I Rafa Esteruelas ens ha escrit, esperem que tot surti bé, gran persona i bon entrenador. I llavors tenim resposta.
Resposta.
Per part de Jaume Soriano.
Resposta. Vinga, va. Resposta a lo del pop, imagino.
Jaume s'ha tatuat un pop, no?
Pol.
I, bueno, el motiu és, el pop me'l vaig fer perquè es va morir ma iaia, i ma iaia era gallega, i el que més em podria recordar ella és un pop, popo te pelaré. Hi ha un joc de paraules.
Sí, s'ha convertit en poeta perquè és un pop popo.
Un pop popo.
Aquí està guai, això.
I han ficat 5 me gustes, està clar.
Molt bé, i tant. A més, és gran, no? Ocupa tota l'esquena, aquest pop.
Sí, la veritat és que el pop, sí, podria fer sopar popular a Ginestà. Pop a la gallera, la veritat és que el pop és gran.
Bé, doncs aquest pop que ens diu el Polei, en honor des d'aquí a la seva iaia de Soriano, que és el pop que ens deia Polei a l'inici del programa i que el mateix Soriano li agraïm moltíssim des d'aquí que ens hagi respost i ens hagi explicat una mica d'on sorgeix aquesta idea. Bé, doncs, dit això, ara sí, moment d'anar a la publicitat i tornem de seguida amb la recta final de dins l'estadi amb tota la quarta catalana i no es perdin, sobretot, l'apartat de poliesportiu i futbolistes de l'Ignès al món amb moltíssimes coses i amb moltíssimes sorpreses. Per tant, bona recta final que us espera a dins l'estadi. Són les 11:14 minuts. No marxin, tornem de seguida.
Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Móra d'Ebre. Telèfon 977-84-45-92. 84-45-92. Òscar Pintura Decorativa. Pintura industrial. Estucats. Apliquem tota classe de pintures. Rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys. Més de 25 anys d'experiència. I sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609-56-81-16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa. A Benissanet i Miravet. Restaurant L'Economat de les Mines a Bellmunt del Priorat. És part de la història. Abans, perquè era la botiga dels miners. Ara, perquè som un restaurant de referència a la comarca. Rústic i modern alhora, amb menú diari i menú especial de cap de setmana. També menús especials per grups i menjars d'empreses. Paelles, mariscades, calçotades, sales per a celebracions, batejos, comunions, aniversaris, etc. Just davant de l'Ajuntament. Reserves al 669-89-2766 o al 977-83-1346. Visiteu L'Economat de les mines.com.
Respira, descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977-43-55-55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Joieria Rellotgeria Anna Maria Muñiz. 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria. Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Anna Maria Muñiz. Avinguda València 31 de Gandesa. 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que en sortiràs satisfet.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A la Farinera, els apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a la Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques. Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646-985-223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, l'agenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
El cap de setmana que vulguis tens una atractiva proposta per compartir en família. Visita el Poble Vell de Corbera d'Ebre, amb la interpretació de la Batalla de l'Ebre des de la Cota 402 i després un bon àpat a restaurant Cal Pelegrí, amb els plats típics de la comarca, carns, peixos, també per emportar. Restaurant Cal Pelegrí, a l'Avinguda de la Llibertat de Corbera d'Ebre. Reserves al 977-05-50-22. Visita cal-pelegrí.com. Cal Pelegrí, encantats de tenir-lo a taula.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no, que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'Estadi, amb Eduard Pino.
Les 11 i 20 minuts, seguim avançant ja recta final del programa d'aquest diumenge 22 de setembre. Escolten Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER, encetem ja la quarta catalana.
Quarta catalana.
Quarta catalana.
Resultats i classificació.
Bé, doncs, quarta catalana, grup 20, jornada número 3, amb el Xerta 1, Benissanet 3.
Godall 6, Roquetenc B 1.
Els Montells 1, Cambredó 8.
Escobe 6, La Cava B 2.
Jesús Catalonia 5, Sant Jaume d'Enveja 0.
Ginestà 4, Bot 0.
Ebre Escola 0, La Galera 0.
I per últim, Arnes 1, Tivenys 3.
Recordin, aquesta setmana descansava el Jesús i Maria. Tenim tres líders, Cambredó, Tivenys i Ebre Escola, amb 7 punts cadascun. El Ginestà, atenció, ocupa la quarta posició amb 6 punts, els mateixos que el Godall, però amb un partit menys. El Ginestà té un partit menys, que és el que va descansar la primera jornada, perquè havia de jugar contra l'Atlas de Tortosa. Per tant, el Ginestà, que de moment també ha collat un bon inici de temporada, 2 partits, 2 victòries i per golejada. L'Arnes és 8è amb 4 punts, Escobé amb 3 punts, primera victòria de l'Escobé d'aquesta temporada, el Benissanet també té 3 punts i encara sense puntuar es troba la Cava, el Bot i els Montells. Mal inici del Bot, un Bot que ens tenia acostumats a fer unes bones temporades últimament, sí que és veritat que només portem 3 partits, però sorprèn veure el Bot encara sense puntuar en aquestes 3 primeres jornades. Bé, doncs comencem a explicar-vos una mica com ha anat tot plegat aquesta darrera jornada a la quarta catalana. Comencem pel derbi que tenim aquesta tarda.
Club Esportiu Ginestà. Bot Futbol Club.
En línia, Sergi Vidal.
A veure, valoració del partit, aviam, al començament mos han fet, al minut 4 del partit, mos han fet un gol ja i aquí mos han descol·locat una mica. Mos ha faltat anar a tres una mica de ritme de partit, en aquella xispa de buscar la pressió, de confiança, d'anar a buscar la pilota, perquè, clar, en sortir i començar, ja, el primer que jo et fa un gol, doncs, te cohibix. A partir d'aquí, poc a poc, hem anat a entrar al partit, hem tingut ocasions clares, ells en la primera part mos han arribat 3 vegades, no, 3-4 vegades clares, una o dos només, però, bueno, hem entrat, hem tingut 3 o 4 ocasions a la primera part, no les han fet. I bueno, però a partir d'aquí al minut 40 ja ha sigut lo, la veracle, perquè al minut 44 te fan un gol en fora de joc i t'expulsen un jugador, ja t'afone, perquè a més és un gol que és claríssim de fora de joc, és que és claríssim, i te vas en 2-0 a la mitja part en un home menys, doncs bueno. Han parlat a la mitja part de que el partit ja està perdut de la manera que està, però bueno, de refer i anar pel partit. Hem sortit, hem tingut en 5 minuts 2 ocasions clares, no els han fet, però claríssimes, no els han fet, i ells, doncs, bueno, en un altre gol, que per mi és un altre fora de joc claríssim, mos fan el tercer, i aquí ja mos hem afonat a partir d'aquí. Ja ha sigut pilotes perdudes mig del camp, no mos han buscat, pilotes molt llargues, ells més còmodos, després han expulsat un d'ells, sí, quan faltava 20 minuts, potser, però bueno, ja està, el partit d'at i vinit, ja està. I és una contra, mos han fet el quart i, mira, no, aquí no hi ha res més, ja. No hi ha res més, aquí si vens a jugar, intentes jugar i vens en il·lusió tota la setmana de treballar per un partit i vens aquí i t'enfonten patxer per amunt en tres decisions que t'afonen el partit, doncs bueno, doncs ja, no, en més no es pot fer res.
En línia, Àngel Guiu.
Bé, doncs avui han tingut un partit complicat, ja ho vaig dir jo l'altre dia a l'entreno, que el Bot no reflexa la seva situació a la classificació, o sigui que només hem jugat dos partits, bueno, ells tres en aquest cas, comptant avui ha quedat demostrat que no reflexa la seva d'això, la seva posició a la classificació. Nosaltres, vull dir, tenim molt clar el que volem, i enguany, doncs, ens vam de ficar les piles, crec que ho estem demostrant, i estem lluitant partit darrere partit, els dos partits que hem jugat, doncs, amb bona golejada, ja demostra, sí que l'àrbit potser, bueno, potser es queixaran una mica, però, bueno, parlar dels àrbits a quarta catalana, quan ells estan a quarta catalana, igual com nosaltres, hem de callar, perquè per això estem a quarta catalana, perquè si ells fossin bons com nosaltres potser jugaríem més amunt, però bueno, és el que hi ha, i gràcies a ells hi ha futbol, i aquí ho hem de celebrar que hi hagi futbol perquè hi ha àrbits. Tots ens equivoquem, avui doncs, bueno, ells s'han autoexpulsat per parlar, s'han autoexpulsat dos jugadors, o no, un no ha sigut, un jugador, nosaltres també, no, el nostre ha sigut al revés, ha sigut doncs per dos faltes comeses, dos targetes grogues i l'han expulsat. Però bueno, el partit s'ha decantat molt favorablement ja als primers minuts de la primera part, hem començat una mica tontos naltros al camp, però bueno, encara s'ha anat rectificant tot, s'ha parlat i s'ha començat a tocar, i hem fet jugades molt ben entrenades, i bueno, l'Àlex ha tingut l'oportunitat doncs d'obrir el que es diu la llauna, en aquest cas el marcador, i bueno, encara ja ha sigut ja un, crec que dominant nosaltres, i bueno, ells han tingut un parell d'oportunitats només, que el nostre porter, el Rafael, l'ha solventat, però en parades de, jo crec que una parada de mèrit en dos temps, un paradón que ha sigut la passada. Jo d'aquí vull felicitar a tot el públic de Ginestà que acolleix el camp, perquè suposo que ja s'ho passen bé, veuen que juguem bé, veuen que anem amb ganes, portem un mes i mig ben llarg entrenant, físicament crec que estem en aquests moments òptims per jugar a futbol, i queda demostrat al camp, i bueno, una felicitació als meus jugadors, i com no, que el públic no deixi de vindre al camp del Ginestà, que s'ho passarà bé, tenim un bon camp, i disfrutem jugant a futbol i fem disfrutar l'afició.
Bé, doncs hem pogut escoltar els tècnics i també Carlinhos Brau de fondo. És a dir, ha sigut un bon en línia. No sé quina gravadora tens, però és impressionant aquesta gravadora, que ho capta tot, eh?
Sí.
Carlinhos Brau. Com més allun te fiques, més se sent.
Sí. Jo de hombre, eh? S'ha sentit un hombre de fondo, també. Boníssim. I el Ben, com no, el Ben també s'ha sentit una mica.
Bé,
bromes a part, victòria del Ginestà a voltar davant del Bot, 4-0. Explica'ns, Judit, perquè el Sergi Vidal queixava una mica, eh? Ara ho sentia mal en línia.
Una mica. El Ginestà s'ha imposat al Bot en un partit que ha acabat amb un resultat de 4-0. Tot i que el Bot viatjava encara sense puntuar, els ginestarols s'han avançat al minut 3 a través de l'Àlex Blader en una jugada per banda que rematava el davanter Rasquera a plaer després d'una gran assistència de Titi. Tot i així, a partir d'aquí el Bot ha anat trobant el ritme al partit i ha disposat d'alguna ocasió, però el marcador no s'ha mogut. La jugada clau de l'encontre ha tingut lloc al minut 44, quan Font ha fet pujar el segon al marcador després d'una passada en profunditat de Bernat, que aquest ha xutat i que el porter ha aturat, i en els refús Font ha creuat per enviar la pilota al fons de la xarxa. Tot seguit ha tingut lloc l'expulsió del jugador del Bot Jové, ja que reclamava un fora de joc, com deia també el tècnic. Malgrat això, els de la Terra Alta ho han intentat i han disposat de dues oportunitats molt clares que de manera excel·lent el porter Rafael ha aturat en dos temps. Ja al segon temps el Ginestà ha continuat portant la iniciativa de l'encontre, i amb això ha arribat el tercer gol a favor ginestarol després d'una jugada combinada al mig del camp que l'Àlex combinava al fons de la xarxa. El Ginestà al minut 67 també s'ha quedat amb 10 homes després de l'expulsió per doble groga a Calit. El Bot també amb 10 homes intentava buscar el gol de l'honor, però finalment de nou Àlex feia el seu hat-trick particular i anotava el quart i definitiu gol de l'encontre al minut en una contra que iniciava el mateix i Àlex per centrar Bernat i que assistia a Àlex, però finalment tornava a aparèixer l'Àlex per rematar la porteria i fer pujar el quart. En els últims minuts de l'encontre, el Bot ha buscat maquillar el marcador, però finalment els 3 punts han quedat al Municipal de Ginestar. La setmana vinent, el Bot disputarà el primer partit a casa contra el Remolins Vitembé i el Ginestar es desplaçarà a la Galera.
Molt bé, doncs aquesta és la victòria del partit del Ginestar Bot, el gran derbi que ens ha explicat la Judit ara mateix. Nosaltres seguim amb més partits.
Club Esportiu Benissanet.
Bé, doncs, Xerta 1, Benissanet 3, un Benissanet amb moltes baixes. Va poder endur-se els 3 punts ahir dissabte al camp del Xerta. Fins a 7 jugadors no hi eren. 7 jugadors importants com són Adrià, Jordi Rius, Jordi Pérez, Edu Roldán, Francesc Font, Jaume Clos i Joan Clua. Moltes baixes, aquests jugadors que no hi van ser presents en el partit d'ahir a Xerta. No obstant això, els de Jordi Barrufet van tirar del carro i després d'una primera meitat molt complicada, on es van trobar un Xerta molt ordenat al darrere, aconseguirien fer el 0-1 als 17 minuts de partit, després que Xavi Roldán disparés un lliure indirecte dins l'àrea per una sessió cap al porter i fes l'únic gol de la primera meitat. De cara a la represa, però, el Xerta va sortir més connectat al partit i al 57 igualaria el marcador amb el gol de David López. Va reaccionar, però, el Benissanet, que es va trobar amb 2 penals de cara que li van facilitar la feina. Primer, al minut 68, Micus feia el 1-2, i ja al 87, també des dels 11 metres, era en aquest cas Ivan Blader qui feia l'1-3 definitiu, just després que el Xerta es quedés amb 10 per l'expulsió de David Mas. Un Jordi Barrufet que es mostrava, a més, molt satisfet per la victòria i, sobretot, amb la resposta de l'equip, que tot i les múltiples baixes, doncs va saber tirar-ho endavant i es va quedar amb aquests 3 punts al camp del Xerta. La propera setmana, el Benissanet rebrà a casa a l'Arnes.
Arnes Club Esportiu.
Doncs Arnes 1, Tivenys 3. L'Arnes no aconsegueix puntuar davant de la seva afició després de caure derrotat per 1-3 contra un rival procedent de la tercera catalana. Malgrat el resultat final, el partit començaria de cara pels interessos dels terraltins, que veien com al minut 16 Juan Aguilar aconseguia el primer. L'equip local aguantaria bona part dels 45 minuts amb un bon control del joc, però seria el 42 quan el Tivenys reaccionaria i posaria l'1-1 al marcador mitjançant Robert. Ja la segona part, la igualtat seria la tònica dominant i els locals no aconseguirien avançar-se, tot i disposar d'alguna ocasió. Finalment, serien els visitants qui, a falta d'un minut per a finalitzar el partit, aconseguirien fer 2 gols mitjançant Joan Miquel, que acabarien trencant el partit i donant els 3 punts als del Baix Ebre.
Futbol Club Escó.
Bé, doncs, el filial de l'Escó ha aconseguit aquesta tarda la primera victòria d'aquesta temporada a la quarta catalana. Escó B 6, la Cava B 2, era el derbi de filials. I si dèiem que l'Escó avui perdia el primer partit de la temporada, en referim al primer equip, doncs el filial tot el contrari. Avui, com dèiem, ha sumat els primers 3 punts de la Lliga enfront el filial de la Cava. I és que l'Escó ha fet el primer gol del partit als 35 minuts mitjançant a Marc Alís, però la feina feta durant els primers 45 minuts ha quedat neutralitzada quan en la darrera jugada de la primera meitat la Cava aconseguiria el gol de l'empat a 1. A la represa, però, l'Escó ha estat immens i no ha donat opció a la Cava. Els homes de Rubén Viudez han realitzat una pressió molt intensa a camp propi, a com contrari volíem dir, i els gols han anat caient un darrere d'altre. Ha estat un constant atac i gol. Marc Fuertes feia el 2-1, Troiano el 3-1, i llavors, en un contracop, la Cava faria el 3-2. Però, de seguida, amb un altre gol d'Albert Troiano, després també de Ricard Trets i un altre de Marc Alís, l'Escó B acabaria firmant el definitiu 6-2. La propera setmana toca descansar per a l'Escó, ja que li tocaria jugar en principi contra l'Atlas, per tant, jornada de descans. A més, recordin, 3 partits de sanció per Àlex Jurado després de ser expulsat la setmana passada davant del Camp Redó. Avui ja n'ha complert un, després de dirigir-se a l'àrbitre, segons ell, per a dir-li una indicació, segons l'àrbitre, per insultar-lo. Per tant, 3 partits de sanció, avui ja n'ha complert un, com dèiem. I l'Escó, que a més va impugnar el partit de Lliga, el primer partit de Lliga contra el Roquetenc B, que va acabar amb derrota per als interessos esconencs per 3-2, o més ben dit per 2-3. I el motiu de la impugnació, segons ens han dit des d'Escó, és que un jugador del Roquetenc B sembla ser que no estava inscrit al llistat de la federació i que la fitxa podria no estar pagada. El comitè de competició, però, va desestimar el recurs alegant que el Roquetenc va presentar en temps i forma el document que acredita que en el moment de l'encontre el jugador en qüestió, que és el Marc Pavón, tenia la llicència pagada i sol faltava que la federació la validés, cosa que va dur-se a terme el dilluns següent. A l'Escó, però, no li serveix aquesta resposta de la federació i ha apel·lat aquest recurs, aquesta decisió, volíem dir, de la federació. Per tant, apel·la a l'Escó, veurem si decideix el comitè de competició una resolució final aquesta setmana. N'estarem pendents per a veure si aquests 3 punts viatgen cap a Escó o es queden tal com estan per al Roquetenc B. I la resta de la jornada per acabar la quarta catalana, som-hi.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Godall 6, Roquetenc B 1.
Triomf del Godall a casa en la visita del Roquetenc B en un duel en què el conjunt local ha dominat des del començament. Al minut 14, Joan Labernia obria la llauna i Joan Saragossa ampliava distàncies al 38 establint el 2-0. Al segon temps, el filial del Roquetenc retallava distàncies amb un gol de Laureà Alegret, però que no han evitat la superioritat del Godall amb un doblet de Joan Saragossa i dos gols més per part d'Oriol Matamoros i Rubén Ibeas.
I a més, els Montells 1, Campredó 8.
Contundent victòria del Campredó al camp dels Montells amb un resultat final d'1-8. Didac Labòria en dues ocasions, Omar Ismail i Clef, Francisco Manuel i Edgar serien els autors dels gols campredonencs. Per la seva part, Rani faria el gol de l'honor dels Montells al 75.
Bé, doncs, a més, també més partits, com el Jesús Catalonia B 5, Sant Jaume d'Enveja B 0.
Sí. Golejada del filial del Catalonia per 5-0 en la visita del Sant Jaume d'Enveja amb dianes de Ramon Massip i doblets de Lluís Bertran i Rosenberg Cardona.
I Ebre Escola 0, La Galera 0.
Partit sense gols i, per tant, repartiment de punts en el duel de quarta d'ahir dissabte al camp de l'Ebre Escola, on els locals rebien La Galera.
Bé, doncs, dit això, ja hem acabat la quarta catalana, eh? Hem acabat ja el repàs de la quarta catalana. La segueixes, Pol, la quarta catalana o què? O no tant?
Bueno, sí, algun equip com lo Bot, pues que tinc amics de Gandesa i això que juguen... El Ginestà, que també està aquí, que ho veni fallet, que juga... La veritat, bueno, sí, vaig seguint algun equipet.
Bueno, va seguint els equips de casa nostra, no?
Sí, els equips d'aquí, això, bueno... Sí, vaig seguint algun, la veritat.
Bé, no havia dit el Tivenys també ha guanyat 3-1, si no recordo malament, per tant, també bon inici
de
l'Arnes. L'hem comentat amb l'Arnes, però déu-n'hi-do també l'inici del Tivenys, que... és un equip que va de 7 categoria, però sembla ser que amb Gasper Estupiña al capdavant, no sé si també l'objectiu és que es torna a la tercera catalana el més allà possible, no?
Sí, el Tivenys ja fa anys que és un equip així que un any puja, s'aguanta un any, torna a baixar... Bueno, la veritat que sempre fan bones campanyes...
Molt bé. Bé, doncs tenim moltes coses a explicar-vos a Futbolistes Ebrencs al Món, així que, si us sembla, som-hi. Vale. Tenim moltes coses a Futbolistes Ebrencs al Món i, a més, també a la crònica poliesportiva. No s'ho perdin.
Futbolistes Ebrencs al Món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Eduard Bacar.
Hola, sóc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensen ells.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi els seguim de ben a prop.
Bé, doncs som-hi, arrenquem les 11:35 minuts. Xavi, tenim ja via telefònica amb Àngel Rangel.
Sí, sí? Sí.
Bé, doncs, Crystal Palace 0, Swansea 2, partit d'aquesta tarda. Després d'empatar 2-2 el dimarts contra el Liverpool i la victòria per 0-3 a València en partit d'Europa League, el Swansea d'Àngel Rangel ha guanyat aquesta tarda 0-2 al camp del Crystal Palace. I precisament amb Àngel Rangel volem parlar. Àngel Rangel, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs? Bé?
Bé, home, bé.
De tornada?
Bé. De tornada cap a Swansea després del partit d'avui.
Molt bé.
I després d'una setmana una mica dura, pues, durant els partits, pues, en ganes d'agafar llídia, no?
I tant que sí. La veritat és que, com bé dius, la setmana ha estat dura. Vau empatar contra el Liverpool 2-2. Després de la Copa de UEFA, Europa League, vau guanyar al camp de la València i avui heu guanyat al camp de Crystal Palace 0-2. I bé, la setmana molt profitosa, no?
Sí, la veritat que es pot dir que espectacular, no? Vull dir, se'ns va posar el partit una mica complicat contra el Liverpool el dilluns, però sí que la segona part vam demostrar una gran reacció, vam acabar empatant i quasi guanyant el partit, i bueno, això se va demostrar el dijous a Mestalla també, pues, que l'equip agafa confiança, no? Penso que cada vegada anem a més, i la veritat que vam tenir un resultat molt bo. Avui era un partit possiblement el més important perquè tornem a la Lliga, a la Premier, i l'important és els 3 punts contra un equip que realment sempre està dintre la nostra Lliga, no? Equips que realment has de guanyar, i bueno, ho han fet, pues, en una actualitat molt solvent i en un joc molt vistós, no? Hem guanyat 0-2, però hauria pogut ser fàcilment 0-5, no?
Molt bé, se nota que estàs a l'autobús, se sent una mica de xivarri de fons, no obstant, suposo que ho entendríem, perquè tanta gent del mateix país, al final, l'Spanish Fancy, s'entendria perfectament les converses que deu tenir a l'autocar, eh?
Sí, ara mateix sí, com tu dius. Som 8 jugadors, més entrenador que parla espanyol, el preparador físic també són molts, sempre és bon tenir jugador espanyol, també europeus, no, que crec que li donen un toc més de professionalitat a la plantilla, i s'està veient pues, que també amb el joc que estem fent pues, els espanyols en aquest moment pues, estan en un moment molt gran. Ja vaig veure més talla que tenim més espanyols al camp que el València.
Que València, no? Sí.
Demostra que l'Spanish Fancy està creixent i estem guanyant també.
I precisament per això et trucàvem, perquè volíem parlar de a veure com havia anat el debut, entre comentes, oficial en aquesta Lliga de Campions. Sí que és veritat que ja vau passar la fase prèvia, vau jugar contra el Malmö, si no m'equivoco, la primera ronda, després contra un equip de Romania, podria ser?
Sí, el Petrolus.
Això, molt bé. I bé, el debut oficial en aquesta fase de grups va ser aquest dijous a Mestalla contra el València. Era, a més a més, la tornada de Rangel, perquè, si no m'equivoco, Àngel, era la primera vegada que tornaves a jugar a Espanya de manera professional, a més, després de tant temps a les Illes, no?
Sí, va ser un dia, pues, crec que ho diria, de molt d'orgull, no? Perquè vaig deixar futbol espanyol el 2007, com a jugador de segona B, i pues, he tornat al 2013 en jugador de Premier League, debutant a l'Europa League, com tu dius, en el Barcelona de capità. Vull dir, crec que no es podia demanar més. L'únic que podia demanar era un bon resultat. Vam acabar guanyant de 0-3 i tenint tota la família dels amics de la grada, pues va ser un dia realment perfecte.
I tant, a més, expliquen quina sensació va ser aquest inici, perquè jugar a Mestalla contra València, debut oficial a l'Europa League amb victòria 0-3, Àngel Rangel com a capità, i tenint un munt de gent de Sant Carles de la Ràpita i a tota la família a la grada. Explica'ns, com us ho podries definir tot això?
Pues la veritat que estàs amb nervis, perquè sabia tant jo com la família, a més que era un dia molt, molt important, no? I l'important era estar tranquil, intentar fer el partit més fàcil i més clar possible. Vaig intentar fer un partit pues, sense complicar-me, i la veritat que el resultat ho va dir tot, no? Quan et pots preparar el marcador amb un jugador més, pues, veus que les coses estan anant bé, i bueno, no sé què, al final del partit pues, va ser un dia, com he dit, realment perfecte, no? I ara pues, públicament puc agrair pues, a tots els que van assistir, que són els dos casos que havien estat allí, no? I bueno, en general dir pues, que va ser un dia, com et dic, no? Un dia que no es pot oblidar, no? Possiblement està dintre dels tres millors moments de la meva carrera, no? Les dues finals que vam guanyar Wembley, aquest possiblement seria el tercer, no?
Bé, doncs amb aquestes grans sensacions, Àngel, t'agraïm moltíssim que haguis respost a la trucada dins l'estadi, t'agraïm moltíssim la teva col·laboració i una forta abraçada des d'aquí, des de Mora.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Gràcies, adéu.
Bé, doncs, Àngel Rangel, moltíssimes gràcies, i nosaltres hem de continuar amb l'apartat de futbolistes ebrencs al món. Després de parlar del Swansea, hem de parlar ara del Brighton. Brighton 3, Bolton 1. El Brighton de Bruno Saltó, que va guanyar ahir a la tarda davant el Bolton, tot i començar perdent, els d'Òscar García van capgirar el marcador en un inici de la segona part brillant, on van fer els 3 gols en només, atenció, 4 minuts. Bruno Saltó va reaparèixer el dimarts al camp del Queen's Park Rangers, on va entrar al minut 80, i el marcador va acabar en 0-0 final. I ahir Bruno també va jugar, va entrar al minut 79 de partit, també va jugar els últims minuts de l'encontre. A poc a poc Bruno va reapareixent després de la seva lesió a principi de temporada. I allà a Brighton també tenim a l'Andreu Guiu. Hem parlat amb ell, ens ha pogut començar i connectar via WhatsApp, i bé, ens diu que ha pogut conèixer a quasi tots els jugadors del Brighton, sobretot els jugadors espanyols, que amb Bruno a seva casa, doncs, increïble, molt acollidor, se sent com a casa. I bé, doncs mira, precisament quan estava parlant amb ell estàvem mirant el Madrid tots dos junts, Bruno i Andreu allí mirant el partit del Madrid, que acaba guanyant, no recordo quan, perquè estàvem preparant el programa i no sé quan al final, però bueno, és igual. I que bé, avui a més també ha començat a entrenar amb el Brighton, amb el sub-23, diu que molt nerviós, i les condicions del camp, que tot és completament diferent aquí, no? Aquí a Espanya, amb un camp molt ràpid, amb molta intensitat, jugadors molt durs, molt forts, però bueno, que a l'entreno s'ha sentit amb força confiança, sobretot a mesura que anava avançant l'entrenament, i bé, haurà d'anar practicant amb l'anglès per a una mica parlar amb els seus companys, Però bé, per ser el primer entrenament no ha estat gens malament, sembla ser el que ens ha dit l'Andreu Guiu, que en principi estarà allí a Brighton fins al dia 28. Per tant, en principi, de cara al 29 podríem parlar ja més amb ell. Tenia problemes amb, amb això del mòbil, no el podíem trucar, però bueno, si no l'haguéssim trucat haguéssim pogut parlar amb ell, òbviament pagant, però hauria sigut així. Bé, crec que té festa el dimecres. La resta de dies entrena tots els dies. Van a veure també el Brighton-Bolton, van a veure'l, i bé, al·lucinant. Ha penjat crec alguna foto a l'Instagram i inclús al Facebook també de l'entrenament i d'aquest inici de la seva aventura per Brighton. Bé, dit això, a més tenim més resultats de futbolistes en el món, com per exemple l'Osasuna 2, Elx 1, corresponent a la Lliga Espanyola, derrota de l'Elx al camp de l'Osasuna, partit que es va jugar divendres a la nit, i on Edu Albacar va marcar de penal el gol de l'Elx. És el segon gol d'Albacar aquesta temporada. L'Elx segueix però sense guanyar. Suma 3 empats, 3 puntes que suma l'Elx en aquest inici de la Lliga BBVA. I d'altra banda, el València, un partit que recorden es jugava a les 9 de la nit, acabat fa uns minuts, ha guanyat el València de Oriol Romeu per 3 gols a 1. Un Oriol Romeu que no estava convocat per aquest partit. Bé, doncs, això és tot pel que fa a futbolistes ebrencs al món d'aquesta setmana. I per acabar, anem a fer un repàs a la crònica poliesportiva.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Bé, doncs, comencem amb un repte que ha assolit un falsetà, un company que es diu Òscar Sánchez, i que és que ell aquest cap de setmana ha participat a l'Ultra Trail Cavalls de Vent, s'ha disputat aquests dies i bueno, que havia de complir 100 quilòmetres i ho havia de fer en menys de 28 hores. Parlem amb ell i a veure què us sembla.
Òscar, bona nit.
Molt bona nit.
Com estem? Suposo que ara una mica cansat. Són les hores posteriors, no?
Sí, estic bastant cansadet, però bueno, també s'ha de dir que millor que aquest matí i bastant millor que ahir la nit. I saben que això millora, però sí. Quan acabes una prova d'aquestes estàs molt cansat.
Bueno, pel qui ens escolta, expliquem que l'Òscar Sánchez ha participat a l'Ultra Cavalls del Vent, la seva cinquena edició, que ha tingut lloc aquest cap de setmana, no? I que es tracta d'una marató de 100 quilòmetres. Ell ho ha fet en 18 hores. I explica'ns quin ha sigut el rànquing dins a la carrera, diguéssim, de tots els participants.
Doncs, bueno, jo vaig arribar, crec que era sobre la posició 200 de les més de 1.000 persones que van sortir. Sé que es va retirar molta gent, perquè són proves que retira molta gent, aquesta. I bueno, vaig començar molt bé la cursa, perquè vaig passar pel primer punt de control que era el nivell de l'Àguila, perquè surt de Badà, que són 700 metres d'alçada, i només sortir ja puges als 2.500 metres, amb 14 quilòmetres. Vaig pujar molt bé, està molt còmode, vaig arribar a la posició 55. Però, bueno, llavors al partit del quilòmetre 20 la cosa va complicar, perquè va agafar una rampa aquí al múscul sartori de la cuixa dreta, i llavors ja es va convertir en una qüestió de supervivència i vam anar fent com vam poder. I molt content d'aquest temps, de les 28 hores que donava l'organització a arribar...
Són 10 hores menys, sí.
Són 10 hores menys i la primera vegada que la faig, doncs sí, molt content.
Amb quina experiència et quedes? Què és el que destacaries d'aquesta participació?
Bueno, quan fas coses d'aquesta de tanta llarga distància, amb l'experiència que tens, amb el poder que té la ment humana per ajudar a arribar al final i per ser capaç d'enganyar tu mateix i pensar en positiu per tal d'arribar al final i no retirar i suposo que això és el més maco d'aquestes proves, és la capacitat que té la teva ment de que si tu vols, per molt que et facin mal les cames, arribar al final al teu objectiu i jo crec que això és el milloret.
T'has marcat algun repte ara, el proper any o els propers mesos, després de fer l'Ultra Cavalls del Vent?
Doncs, bueno, m'agradaria tornar a fer l'Ultra Trail del Montblanc, va ser temps, que va ser el 2011 ja. I també tinc un projecte benèfic que no sé exactament quan el faré, però bueno, sí que m'agradaria travessar per una causa benèfica, donar diners amb una ONG i m'agradaria travessar Catalunya de nord a sud, des de Portbou fins a Ulletona, tots els VR92, que són gairebé 600 quilòmetres, amb 6 dies fent 100 quilòmetres diaris seguits. I suposo que ja ara em començaré a preparar per això i ja veurem si l'any vinent trobo un mes o una setmana
i faig aquesta prova.
De fet, este rat que nombres, l'atleta Albert Giné, de Roquetes, no sé si el coneixes, se va posar a fer-lo i bueno, lo va tenir que substituir el seu germà perquè va tindre problemes al genoll o al turmell i bueno, de fet, sí, pues, sí. Seria repetir aquest repte. Bé, Òscar, sí, digues.
No, dic que són proves molt difícils i que, bueno, el que m'ho he preparat, però m'ho he preparat que estiguis ja a un punt que el teu cos, si et diu prou, et diu prou. Mm-hmm. I llavors, bueno, espero que provau i a veure què tal va.
Segur que anirà molt bé. Òscar, te deixem descansar perquè t'ho mereixes i moltes felicitats per aquest repte que has aconseguit i mos parlem en una altra ocasió. Gràcies i descansa.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bé, seguim amb futbol sala i és que aquest cap de setmana s'ha disputat la primera jornada de la tercera divisió en què l'Ascó ha aconsegut una victòria per 5-2 a casa amb la visita de l'Hospitaleta. També hem tingut BTT i és que aquest diumenge ha tingut lloc la sisena edició de la cursa BTT de Tivissa a Perlacabra. La prova ha comptat amb la participació de 217 ciclistes i és la darrera del circuit Challenger BTT de les Terres de l'Ebre d'aquest any. La prova presentava dos formats, un de llarg de 45 quilòmetres i un altre de curt de 25 que tenia el punt de sortida de la zona poliesportiva a la Foix de Tivissa. Pel que fa als vencedors, en el cas del circuit llarg s'ha imposat Víctor Espuny, corredor de la revista L'Oliver, amb 1 hora, 33 minuts i 35 segons, seguit per Juan José Marrasé, amb 1 hora, 33 minuts i 40... Perdoneu, no està malament.
Hosti,
i completava el podi Pau Romero, ara us ho dic, amb 1 hora, 33 minuts i 45 segons. La primera, 32 minuts i 35 segons. En dones, la vencedora està Cristina Mascarreras, seguida per Montse Laosa i Maria Garí. El podi local, el vencedor ha estat Adrià Tomàs i Víctor Alfonso, tots dos de l'Oliver. I en el circuit curt s'ha imposat Andreu Tolra, de la Vilella Baixa, i s'ha proclamat campió de les 7 curses del circuit Challenger. Des de l'organització volen agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Tivissa, així com de la 60ena de voluntaris que han fet possible la cursa. Per últim, destacar que tots els participants han gaudit d'esmorzar i dinar i d'entreteniment amb pallassos i mariachis. I com ja és tradicional, els vencedors s'han emportat una cabra en apadrinament.
Olàs! Jo l'any que ve m'hi presento.
Rodolant, pues.
Per veure els pallassos.
Per veure els mariachis.
Els mariachis de PortAventura, no?
Seguim amb rem, i és que Flix va acollir també des que passa el cap de setmana per primera vegada la 19ena edició del campionat de llagut, un esdeveniment on han participat 50 embarcacions d'arreu de Catalunya, més de mig miler de persones. L'organitzador de l'activitat, el Club Nàutic Flix, amb el suport de l'Ajuntament, ha valorat molt positivament aquest campionat que ha deixat molts bons resultats als equips de les Terres de l'Ebre. Pel que fa a l'equip anfitrió, el Club Nàutic Flix ha aconseguit 5 podis de 8 embarcacions que s'han presentat, i és el cas del tercer lloc en infantils, el tercer lloc en el cadet B, el segon lloc en sènior femení i l'or en cadet A i cadet femení. D'altra banda, el Nàutic de Mora d'Ebre ha pujat al més alt del podi en la categoria infantil A. Destaca també l'or del Chino Chano de Deltebre en la categoria sènior masculí i hem de precisar que Flix, degut a la poca amplada de riu, a diferència d'altres indrets de les Terres de l'Ebre, ha utilitzat un format d'encreuament extret del País Basc en què el camp de regates es distribueix en dos carrers en lloc dels quatre del format habitual i on hi ha quatre embarcacions, dos a cada carrer, de manera que el punt de sortida i arribada està al mig, al mig del riu, eh? I bueno, des de l'organització han valorat molt positivament aquest acte.
Molt bé, doncs enhorabona també als equips guanyadors. I tenim una altra cosa, una altra notícia d'handbol.
Sí, fa referència a l'homenatge que faran la setmana que ve a la Marina Montaner.
Mm-hmm.
És el primer homenatge que fan i bueno, faran un triangular que s'enfrontaran el Lleida, el Tortosa i l'Ascó. I de fet, puc avançar que he vist els trofeus que donaran i són una passada. Estan amb el número 31 de la Marina, molt xulos. A veure si la setmana que ve pengem una foto i aquí comentem els resultats.
Perfecte, així ho farem. Bé, doncs alguna cosa més, senyors, senyores, abans de marxar?
Tot llest.
Senyors i senyora,
ja ho tindríem, ja ho tindríem.
I abans de posar el punt final al programa d'aquesta nit, últim repàs al Facebook. Si hi ha alguna novetat, alguna cosa més, en quant a la pregunta de dins l'estadi d'aquesta nit.
La pregunta, que recordem que era quin paper creieu que farà el Vilalba aquesta temporada amb José Luis Polell, doncs de moment s'ha mantingut igual, les respostes d'abans, hi ha me gustes, se n'han afegit més, però de moment no hi ha res més.
Bé, doncs, José Luis Polell, que ha estat un autèntic plaer de tindre per dins l'estadi de nou. Esperem que t'haguis passat la mar de bé i fins la propera.
Bueno, sí, m'ha passat molt bé, la veritat. Bueno, gràcies a vosaltres i quan vulgués ho torno a venir.
I sort amb el Vilalba, eh, aquest any.
Moltes gràcies.
Hauràs de canviar d'equip, Polell, per vindre, ja ho saps.
Sí,
no?
Sí.
Bueno. Esperem que no em faiguin fora, em puguem menjar els torrons i que...
Bueno. Esperem que sí, esperem que sigui així. Bé, doncs ho deixem aquí amb Polei, que avui ens ha acompanyat a dins l'estadi. Judit, Genís, Xavi... Fins la propera setmana. Recordin, diumenge, dia 29, a les 10 i uns minuts, i tornem a ser aquí a dins l'estadi. Gràcies per la seva companyia. Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit. B